Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dimecres 17 d'octubre de 2012. Hem conegut un nou nom per a la fórmula que el govern espanyol podria donar els propers dies de cara a la solució de l'economia espanyola i de les seves finances. La paraula, la terminologia és rescat virtual. Aquesta és la petició que estudia fer i tirar endavant el gabinet de Mariano Rajoy en una línia de crèdit que procediria del Fons de Rescat Europeu per activar que el Banc Central Europeu compri deute sobirà en els mercats. Els diaris Financial Times i The Wall Street Journals bategen l'operació com a línia de crèdit virtual, exactament. Dóna la sensació que el temps d'espera que s'està prenent el govern de Mariano Rajoy per demanar el ja famós rescat pot acabar sent beneficiosa, tot i que no hi manquen tampoc les crítiques a aquesta indefinició. El que demanem als ciutadans, això sí, és que se'ns parli clar, encara que no sigui català. Passa un minut i mig de les 8, salutacions del Gerard Carrión a la sotsedició, al Ferran Capdevila a la producció i al Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Resumim en els propers minuts l'actualitat de les últimes hores. El govern espanyol estudia sol·licitar una línia de crèdit procedent del Fons de Rescat Europeu per activar que el BCE compri deute sobirà en els mercats. Tot i això, després l'executiu no faria servir els diners, ja que l'objectiu seria reduir la prima de risc espanyola.
Així ho han dit fonts governamentals als diaris Financial Times i The Wall Street Journal, que bategen l'operació com una línia de crèdit virtual. El rotatiu nord-americà creu que la intervenció del Banc Central Europeu aconseguiria rebaixar els costos de finançament de l'Estat espanyol fins a nivells més suportables. Madrid, per la seva banda, considera que aquesta mena de sol·licitud seria completament diferent dels rescats de Grècia, Irlanda o Portugal, perquè l'Estat espanyol no quedaria exclosa dels mercats. Les mateixes fonts asseguren que no hi haurà cap decisió aquesta setmana, coincidint amb la cimera europea que comença demà. Els dos diaris anglosaxons coincideixen que Espanya està esperant el moment més adequat per demanar aquest rescat per evitar un possible contagi a Itàlia.
L'altra notícia de portada és, sens dubte, el debat que ha tingut lloc aquesta matinada entre els dos principals candidats a la presidència dels Estats Units. Barack Obama ha ofert una imatge més agressiva en aquest segon debat previ a les eleccions del 6 de novembre que s'ha celebrat a Nova York.
El canvi d'actitud del president nord-americà amb un posat més enèrgic i combatiu que en el primer ha aconseguit posar nerviós en certs moments el seu rival, el republicà Mitt Romney, a qui ha acusat de mentider. Obama ha aprofitat els 90 minuts per retreure-li contradiccions i aspectes polèmics de la campanya, mentre que Romney ha reiterat les crítiques a l'herència que deixa el líder demòcrata. En el cara a cara d'aquesta matinada no hi havia blocs temàtics predeterminats i el debat ha estat més fluid i intens. Les preguntes dels 82 indecisos han tocat temes tan diversos com els impostos, l'energia, l'ocupació, la immigració, els contraceptius o fins i tot l'atac al consulat libi, moment en què la moderadora ha corregit Romney.
Aquest segon round televisiu entre Obama i Romney sembla que se l'ha endut el president, segons es desprèn de les primeres enquestes de mitjans com ara la CNN, segons la qual Obama seria el guanyador amb el 47% de suport, mentre que un 39% asseguraria que la victòria és de Romney. Segons una altra enquesta, en aquest cas de la CBS, Obama té el 37%, mentre Romney es quedaria amb el 30%. Notícies ara de casa nostra. Artur Mas ha enviat una carta als primers ministres del Regne Unit i Escòcia, David Cameron i Alex Salmond, felicitant-los per l'acord signat dilluns sobre la celebració d'un referèndum d'independència a Escòcia.
Segons el president català, l'acord que van segellar els caps de govern britànic i escocès és històric i transcendeix Escòcia i el Regne Unit per esdevenir un referent a nivell internacional. A més, el president de la Generalitat celebra l'aposta de Cameron i Salmond perquè els marcs legals i la política s'han de posar al servei del veredicte dels ciutadans i oferir-los eines i camins per expressar amb llibertat les seves idees i decidir el seu futur.
Partit Popular i Partit Socialista en l'àmbit espanyol discrepen a l'hora de fer paral·lelismes entre els processos d'Escòcia i Catalunya. Els populars consideren absurda la consulta i els socialistes demanen respecte i diàleg.
Segons el ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel García Margallo, aquí no es pot fer ara una consulta similar a l'escocesa perquè seria il·legal a Espanya i a Europa. El portaveu del PP al Congrés, Alfonso Alonso, ha avisat al president Mas que si convoca un referèndum il·legal, Catalunya en pagaria les conseqüències. Mentrestant, la portaveu socialista Soraya Rodríguez ha assegurat que caldrà buscar ponts de diàleg per trobar un encaix constitucional en la consulta catalana.
Canviem de qüestió. Vueling reforçarà a partir de l'any vinent la seva presència a l'aeroport del Prat. Posarà en marxa 28 noves rutes fins a oferir un total d'un centenar de destinacions directes des de Barcelona a ciutats com Londres, Stuttgart o Rennes, entre d'altres.
A més, l'aerolínia afegirà 4 nous països a la seva xarxa: Gàmbia, Finlàndia, Bulgària i Luxemburg. Amb aquesta ampliació de rutes, Vueling té com a objectiu assolir a finals del 2013 una quota del 50% de passatgers de negocis.
Important trama de blanqueig de capitals liderada per ciutadans xinesos, una trama que va ser desarticulada ahir en una macrooperació policial que encara continua oberta en aquests moments i que movia anualment una xifra de fins a 300 milions d'euros.
El fiscal anticorrupció Antonio Salinas i ha xifrat en una forquilla d'entre 200 i 300 milions d'euros anuals la quantitat que movia aquest grup criminal organitzat. Inicialment s'havia parlat d'un frau d'entre 4 i 5 milions d'euros en metàl·lic cada mes. Si es té en compte que la investigació va començar el 2009, aquesta organització criminal internacional hauria defraudat com a mínim entre 800 i 1.200 milions d'euros. L'operació ha comportat un centenar d'ordres de detenció a l'estat espanyol i 7 països més, entre els quals hi ha la Xina i Alemanya. Fins ara se n'han practicat 80, entre les quals hi ha també la de l'actor porno Nacho Vidal i el regidor socialista de Fuenlabrada, José Borràs.
Un altre cas, en aquest cas d'extorsió i xantatge, ha fet que l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, hagi decidit destituir de manera fulminant el coordinador del barri de Sant Roc, Antonio Crespo, i apartar de les seves funcions el regidor de Sanitat i Serveis Socials, David Gómez.
El llogater d'un bar del carrer Xile, tancat des d'abans de l'estiu per incompliment de la normativa, i d'un restaurant àrab al mateix carrer, ha denunciat que el coordinador del barri li demanava el pagament de 6.000 euros per poder tornar a obrir el local. L'afectat va enregistrar les trucades telefòniques que li havia fet el coordinador, per les quals s'ha sabut que també hi podria estar implicat el regidor de Sanitat i Serveis Socials.
L'Ajuntament de Gallifa, al Vallès Occidental, s'ha declarat insubmís fiscal i ha passat a negar-se a pagar els impostos que corresponen a l'Estat. El seu alcalde, Jordi Fornàs, de Solidaritat Catalana, ha anunciat que ingressarà aquests diners a l'Agència Tributària Catalana.
Fornàs ha explicat en declaracions als passadissos del Parlament que la insubmissió fiscal contra l'Estat espanyol és una conseqüència lògica del fet que fa 15 dies el seu municipi es va declarar territori lliure sobirà.
I avui obre les portes al recinte firal de Montjuïc la 16a edició del Barcelona Meeting Point, que durarà fins diumenge. Aquest Saló Internacional Immobiliari de Barcelona farà de mirall d'un sector tocat per l'esclat de la bombolla que confia haver tocat fons.
Els fons d'inversió estrangers seran els protagonistes de l'edició d'aquest any. N'hi haurà 16, els més importants d'Europa, però també de la Xina i Singapur. El Saló vol ser un espai que faciliti la relació dels bancs i els promotors espanyols amb l'exterior mitjançant l'organització de reunions privades.
I el Museu Hermitage de Sant Petersburg podria tenir una seu a Barcelona. Ho està negociant un grup inversor de capital privat i el projecte ja el té força avançat l'arquitecte català Ujo Pallarès.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat d'aquest dimecres. Parlem ara d'educació, perquè un informe de la UNESCO que es va fer públic ahir conclou que Espanya és el primer país d'Europa en fracàs escolar i amb menys inserció laboral dels seus joves. L'estudi determina que un de cada tres joves abandonen el sistema educatiu abans d'acabar secundària, mentre que la mitjana europea se situa en un de cada cinc.
Pels responsables de l'informe, les xifres d'abandonament escolar a l'estat espanyol són preocupants, sobretot perquè es tracta d'un estat fortament colpejat per la crisi i on l'atur juvenil va superar el 50% al març d'aquest any. La manca de competències professionals dels joves europeus els aboca a desaprofitar el seu potencial, els fa perdre també oportunitats de treball i no els permet ajudar els seus respectius països a tornar a la prosperitat, assenyala doncs, aquest estudi, que assegura que en temps de crisi dotar-los d'eines és més essencial que mai.
Moody's manté la nota de solvència del deute sobirà espanyol en un aprovat baix i la deixa en el Baa3, a un punt del considerat bo porqueria i en perspectiva negativa.
Això permet a Espanya continuar en la categoria de països en condicions de complir les seves obligacions adequadament, però Moody's considera que existeixen riscos considerables perquè la manca de progressos en el control del dèficit.
Una cinquantena d'immigrants subsaharians, segons acabem de saber, han tornat a intentar entrar aquesta matinada a la ciutat de Melilla, saltant la tanca que fa de frontera amb el Marroc. La policia marroquina ha aconseguit repel·lir aquest assalt i impedir l'entrada a la ciutat espanyola.
És el tercer intent en poques hores. Ahir un centenar d'immigrants subsaharians sí que havien pogut saltar la tanca i entrar a Melilla des del Marroc. Un salt que la delegació del govern ha qualificat d'una invasió en tota regla i ha quantificat en unes 300 les persones que han intentat traspassar la frontera en un allau coordinat i a l'uníson. Dos guàrdies civils de servei van resultar lesionats, un amb un esquinç al genoll i l'altre amb una contusió a la mà esquerra.
I l'enfonsament del petroler Prestige, 10 anys després, va arribar ahir a judici amb l'inici de la vista, amb la resolució de les qüestions prèvies i la lectura inicial de les acusacions i les defenses en el primer dia. Al banc s'asseuen 3 dels 4 acusats, per a qui es demanen penes que van entre els 4 i els 9 anys de presó.
Es tracta del capità del vaixell, també el cap de màquines i l'exdirector de la Marina Mercant, que ja van declarar davant del tribunal a mitjans de novembre. Però el quart acusat, el primer oficial, un home de nacionalitat filipina, no ha comparegut a judici perquè està en parador desconegut. Si se'l trobés, se'l jutjaria a part. L'advocat del capità del Prestige ha demanat la suspensió del judici i que s'arxivi l'acusació per un delicte contra el medi ambient perquè considera que no es va fer amb voluntat.
Tres minuts i serà un quart de nou. El comissari europeu de Salut, el maltès John Daly, ha presentat la seva dimissió al president de la Comissió Europea, José Manuel Durão Barroso, després que l'Oficina Antifrau Europea afirmés que Daly estava al corrent de contactes personals entre membres del seu equip i una companyia tabaquera del seu país.
El seu informe, l'Oficina Antifrau, assegura que no hi ha proves concloents que John Daly rebés un suborn de la companyia tabaquera maltesa a canvi de proposar una legislació que li fos favorable. Tot i això, sí que queda clar que estava al corrent dels contactes. Les conclusions de l'informe, que ha estat enviat a la Comissió Europea, es faran arribar ara al fiscal general de Malta, que haurà de decidir com continua el cas. La Comissió Europea informa doncs, que el fins avui comissari de Salut i Consum, de 64 anys, ha rebutjat categòricament les acusacions, però ha decidit dimitir del seu càrrec per preparar la seva defensa.
Els cubans podran viatjar a l'estranger sense necessitat d'un permís de sortida a partir del 14 de gener.
El govern de l'Havana ha anunciat l'eliminació d'aquests permisos i deixa sense efecte l'anomenada carta d'invitació en el marc de la nova llei migratòria, que entrarà en vigor 90 dies després de la seva publicació oficial. Cal destacar també que el termini per estar fora del país s'amplia fins als 2 anys. Aquesta reforma era la més esperada a Cuba des de l'adopció l'any passat de tot un seguit de reformes econòmiques.
I l'exlíder dels serbis de Bòsnia, Radovan Karadžić, acusat de crims de guerra i de lesa humanitat durant la Guerra Civil a Bòsnia, va dir ahir al Tribunal de l'Haia que el jutge que va fer tots els possibles per evitar la guerra i reduir el patiment humà.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Esports, la selecció espanyola va empatar ahir a la nit a 1 en França, a Madrid, en un partit en què els francesos van empatar en el temps afegits, partit de classificació pel Mundial del 2014. Cesc va fallar un penal amb 1-0 pels espanyols, encara la primera part, i es van lesionar dos madridistes, el defensa Arbeloa i el davanter, en aquest cas de la selecció francesa, Benzema.
El combinat espanyol va sortir amb 6 blaugranes, Busquets, Jordi Alba, Xavi, Iniesta, Pedro i Cesc. Per cert, Busquets es va situar a l'eix de la defensa. Giró, quan passaven 3 minuts del temps reglamentari, va aprofitar un error de Juanfran. Una centrada de Ribéry de cap va fer l'empat a un definitiu.
A la primera part, Sergio Ramos havia marcat per Espanya en un primer temps ple d'incidències, amb un gol anul·lat també a França. I en altres partits destaquem la remuntada èpica de Suècia a Berlín contra Alemanya, 4-0, quan el 4-4, quan els alemanys, perdó, guanyaven 4-0 a mitja hora del final.
En el grup B, victòria d'Itàlia contra Dinamarca per 3-1, tot i l'expulsió d'Osvaldo, i el grup D, triomf d'Holanda al camp del Romania per 1-4. El Polònia-Anglaterra, corresponent al grup H, es va suspendre per culpa de l'aiguat que va deixar impracticable el terreny de joc de l'Estadi Nacional de Varsòvia. El grup F, decebedor empat de Portugal contra Irlanda del Nord per 1-1 en el partit 100 de Cristiano Ronaldo.
I el Barça jugarà partits de Lliga a les 12 del migdia en diumenge aquesta mateixa temporada. Tot i que la Junta no és partidària de l'horari, les obligacions contractuals manen.
El president del Barça, Sandro Rosell, ho va confirmar ahir en el marc del Fòrum Fundació. La temporada passada es van poder escapar de jugar a les 12 del migdia, però abans que s'acabi aquesta, veurem algun partit al Camp Nou a l'hora del vermut, a les 12, ho va dir l'empresa propietària dels drets televisius del Barça, i ho va confirmar el seu president, Sandro Rosell, en el marc del Fòrum Fundació, on també es va parlar dels efectes de la crisi en el futbol i del futur que espera les grans lligues europees.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. El papa Benet XVI ha decidit que una delegació de la Santa Seu viatgi els propers dies a Damasc, la capital de Síria, per expressar al poble sirià, en nom del pontífex, la solidaritat de tota l'Església catòlica amb el mateix poble. El secretari d'Estat, Tarcisio Bertone, va fer aquest anunci ahir en el marc de les sessions del Sínode dels Bisbes sobre nova evangelització, i va afegir que la delegació portarà una oferta personal de la Santa Seu i una altra dels mateixos pares sinodals. D'altra banda, hem sabut també des de la Santa Seu que s'està accelerant el procés de beatificació de Pau VI, ja que se li ha atribuït dins el mateix procés el guariment d'un nadó que els metges proposaven avortar.
I també us expliquem que uns 350 milions de cristians pateixen persecució o discriminació religiosa a tot el món. Els atacs als cristians han augmentat un 309% entre el 2001 i el 2010. Aquestes són algunes de les principals conclusions de l'últim informe sobre llibertat religiosa al món que acaba de donar a conèixer Ajuda a l'Església Necessitada. Una altra de les dades que es desprèn de l'informe fa referència als països denominats Primavera Àrab, perquè és on es registra un retrocés més gran en la llibertat dels cristians per expressar la seva creença religiosa. En total, a 133 dels 196 països analitzats, el dret a la llibertat religiosa ha empitjorat. L'informe també, cal dir, que es presentarà aquest divendres 19 d'octubre a Barcelona.
I més de 200 nois que tenen entre 7 i 17 anys, pertanyents als equips de futbol formatiu del Barça, pelegrinaran avui a Montserrat a 7:45 del vespre i faran una ofrena floral a la Mare de Déu. L'objectiu, després de la primera pujada a Montserrat feta ara fa 2 anys, és també ara oferir a la patrona de Catalunya l'any esportiu, a més de donar a conèixer Montserrat als nens i als nois que pertanyen a la institució. La iniciativa de la pujada, on també participen entrenadors, assistents i directius, neix de la relació que hi ha des de fa 5 anys entre l'escolania i els formadors de la Masia del Futbol Club Barcelona, un grup que dirigeix Carles Folguera. Gràcies a aquest vincle, cada curs hi ha una trobada entre escolans i membres de la Masia a Montserrat o a les instal·lacions del Club Blaugrana. Passen 3 minuts d'un quart de 9, principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, Merkel vol rescatar Itàlia i Espanya alhora. El periòdico, cop a la principal xarxa de blanqueig de la màfia xinesa. El Punt Avui, cap al rescat virtual, referint-se a les intencions del govern espanyol. Diari Ara, Mas mou fitxa a Europa. També El País, desarticulada una trama xinesa que va blanquejar 1.200 milions.
I altres diaris de la premsa, El Mundo destaca que el govern espanyol preocupat per les sinergies entre Mas i Bildu. L'ABC cop a la impunitat de les màfies xineses i la Razón. El Regne Unit i Escòcia li diuen a Mas que no són exemple per ningú.
Fet aquest repàs de seguida als serveis i després parlarem dels actes que hi haurà avui amb motiu de la celebració del Dia Internacional per l'Erradicació de la Pobresa.
Cada dimecres, al primer cafè, a 2:15 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals per les dolències d'avui dia. Tot amb l'experiència del Doctor Pros. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres a 2:15 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. Vols que t'expliqui un secret? Doncs que si vols estar encara més guapa, tens fins al 21 d'octubre al Corte Inglés un 15% de regal en les teves compres de perfumeria, cosmètica i parafarmàcia. Per pròximes compres fins al 31 d'octubre. Secrets de bellesa al Corte Inglés.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda a l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda a l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda a l'Església necessitada. www.ain-es.org.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Fem atenció ara a la informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Comencem parlant d'aquest accident que s'ha produït a l'autovia A2, al tram de Pallejà. Ens queda un carril tallat al trànsit en sentit Barcelona. Cues de més de 5 quilòmetres entre Castellbisbal i Pallejà. Això passa a l'autovia A2, cues, com dèiem, de més de 5 quilòmetres en sentit Barcelona, a causa d'aquest accident a la zona de Pallejà. A banda d'aquest accident, a la resta de vies properes a Barcelona, val la pena comentar l'autopista B23, amb aturades entre Sant Joan d'Espí i la Diagonal, o el cinturó de litoral molt carregat, també entre Sant Joan d'Espí i Cornellà. Passa mateix amb les dues rondes, molt trànsit, en sentit Llobregat, sobretot, tant a la ronda de dalt com a la ronda litoral. Acabem parlant d'aquestes obres a les comarques tarragonines que afecten molt a la T11, amb cues importants de més de 4 o 5 quilòmetres entre Vallissens i la Boella, anant cap a Tarragona. Per tant, tota aquesta zona, la T11, a l'altura de l'autopista AP7, perquè quedi clar, hi ha cues importants en sentit Tarragona, com dèiem, per obres. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Jordi Penya, bon dia.
Hola, bon dia. En aquest moment advertia als usuaris de Rodalies de Catalunya que a causa d'una incidència tècnica entre les estacions de Clot i Passeig de Gràcia, els trens de la línia R2 Nord, Aeroport Sant Celoni, circulen amb demores de fins a 30 minuts en tots els sentits de la marxa. Normalitat a la resta de línies de Rodalies de Catalunya, així com a metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat, segons ens indiquen els diferents operadors. D'altra banda, segueix advertint que amb motiu de la convocatòria d'aturades per part d'alguns sindicats d'autobusos de TMB entre les 9 i les 11, els serveis mínims decretats estableixen un 25% del servei a les línies 9, 21, 63, 65, 92, 95, 109, 150 i 157 i un cotxe de les línies bus del barri. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui ens hem llamat amb un ambient doncs, força més càlid que no pas ahir a aquesta mateixa hora. I és que això, les temperatures han pujat, depenent del lloc del nostre país, entre 1 i 10 graus més altes. Això ha estat degut, bàsicament, a la massa d'aire més càlida que hem tingut durant les darreres hores, que s'ha anat acostant a poc, i també una mica també a l'efecte del vent, que ha evitat que les temperatures doncs, assolissin els valors d'ahir. Per exemple, ara mateix estem parlant de valors aproximats a la ciutat de Barcelona d'entre 15 i 17 graus, 10 a la ciutat de Girona, tot i que al voltant les temperatures de les comarques de Girona també són entre 17 i 15 graus aproximadament, 9 graus a la ciutat de Lleida i 15 a la de Tarragona. Això demostra que aquesta notable pujada del termòmetre doncs, ha estat significativa i força general a tot el territori. Pel que fa a l'estat del cel, doncs, avui tindrem una miqueta més de núvols que no pas ahir, intervals de núvols alts i mitjans que n'hi han creuant al llarg del dia i també altres de baixos a diferents punts del litoral. Fins i tot no descartem que de cara al final del dia pugui arribar a ploure en algun indret com el vessant sud del Pirineu o extrem nord de les comarques de Girona, però pel que fa a la resta de la jornada, l'ambient encara doncs, serà força tranquil en el sentit de que no esperem precipitacions. Atenció també amb el vent. Per últim, destacar que bufarà de component sud i est, sobretot de sud al matí i d'est durant la tarda, amb cops forts a punts de les comarques gironines, a l'interior de les comarques gironines i també a punts del Pirineu. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Els productes Bracafé es poden trobar a molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Ronda Universitat 35, entre Plaça Catalunya i Balmes, Sants 36 i 251, Plaça Tatuan 17, Travessera de Dalt 85, Travessera de Gràcia 38, Via Augusta 124 i a Menorca, s'Avenida 28 de Sant Lluís i Plaça Colom 5 de Maó. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
Avui se celebra el Dia Internacional per a l'Erradicació de la Pobresa. Hi haurà diferents activitats a casa nostra, com una aquest vespre organitzada per la taula d'entitats del tercer sector i també les promogudes per entitats catalanes d'acció social, ECAS. Parlem amb la presidenta d'aquesta plataforma que d'una manera especial posa avui la mirada en aquest dia reconegut per les Nacions Unides des de fa 20 anys, des del 1992. Parlem amb la presidenta d'Entitats Catalanes d'Acció Social, Teresa Crespo. Teresa Crespo, bon dia. Teresa Crespo, bon dia.
Sí, hola, bon dia.
Hola, bon dia. Com viuran vostès avui aquesta commemoració del Dia Internacional per l'Erradicació de la Pobresa?
Bé, avui és un dia, diguem, senyalat, el que passa que és un dia més per nosaltres i, de fet, la pobresa es viu cada dia, no és només avui, no? Ara, avui crec que és un moment de parar i de fer una reflexió i també difondre què representa avui la pobresa i com s'ha d'actuar enfront d'aquesta pobresa, no? Crec que la població cada vegada ho ha sentit més i està més conscient, però malgrat tot jo crec que és bo que algun dia, així ja assenyalat, es faci pues, d'alguna manera especial aquesta reflexió. Nosaltres volem, de fet nosaltres participem en l'acte que es fa aquesta tarda amb la taula, però aquest matí hem volgut també preparar un altre acte més diguem, de participació ciutadana, en el qual volem que la gent que del carrer, la gent que passa pel carrer, pues, pugui en un moment tenir un flash de que la pobresa està molt al costat seva i que d'alguna manera tots podem fer alguna cosa enfront d'aquesta situació cada dia més greu i més preocupant.
I com faran aquesta sensibilització? Repartiran alguna informació pel carrer?
Bueno, la idea és de que a la plaça Sant Jaume farem un acte en el qual nosaltres se'ns ha ocorregut, jo crec que, bueno, per visualitzar-ho d'alguna manera, fem un lema que diu «Marca't un triple contra la pobresa». Hi haurà una cistella de bàsquet i allà pues, la gent que passi podrà provar els seus arts esportives en el bàsquet, però sobretot aquest triple vol dir tres coses que són: que cal combatre la pobresa, però especialment les desigualtats, que cada dia són més grans i més han crescut darrerament. Per un segon punt, és el segon cistella seria com establir prioritats, quines són aquestes prioritats, perquè és veritat que no tenim recursos, és veritat que estem en plena crisi, però hi ha diners si es prioritzen d'una altra manera per combatre la pobresa. Per tant, nosaltres demanem prioritats clares en favor d'una societat més justa i més equitativa. I el tercer punt seria revisar la fiscalitat. Ens en sembla que una manera de trobar nous ingressos i que l'administració podria actuar d'una forma més decidida és en erradicar el frau fiscal, en revisar tota la política fiscal que hi ha en aquest moment i a partir d'aquí pues, aconseguir potser uns ingressos que ara no tenim que es podrien dedicar, o la nostra proposta és que es dediquessin plenament a ajudar aquesta lluita contra la pobresa.
Avui hem parlat amb Teresa Crespo, presidenta d'Entitats Catalanes d'Acció Social, ECAS, ens ha acompanyat en el Dia Internacional per a l'Erradicació de la Pobresa. Esperem que aquests grans objectius del mil·lenni que preveuen la reducció de la pobresa al món a la meitat de l'any 2015 encara es puguin complir, més enllà d'aquestes fites concretes, doncs es treballi decididament contra la pobresa. Moltes gràcies, bon dia, i efectivament, cada dia és una lluita contra la pobresa. Adéu-siau.
Moltes gràcies, adéu.
9:15, els titulars que ens porta el Gerard Carrión i de seguida la tertúlia.
Hola, bon dia. Repassem els titulars a aquesta hora. La trama de blanqueig de capitals liderada per ciutadans xinesos, desarticulada ahir en una macrooperació policial, continua oberta avui anualment, doncs movia una xifra de fins a 300 milions d'euros. El fiscal anticorrupció Antonio Salinas ha xifrat en una forquilla d'entre 200 i 300 milions d'euros anuals la quantitat que movia aquest grup criminal organitzat. En clau econòmica, Moody's manté la nota de solvència del deute sobirà espanyol en un aprovat baix i la deixa en el Baa3, a un punt del bo porqueria i en perspectiva negativa. L'entitat bancària BBVA acomiadarà 1.200 treballadors, tots procedents d'UNIM, segons han acordat els representants de l'entitat bancària i el comitè d'empresa de la Caixa Catalana, fa poc absorbida pel banc d'origen basc. I el govern espanyol estudia sol·licitar una línia de crèdit procedent del Fons de Rescat Europeu per activar que el Banc Central Europeu compri deute sobirà als mercats. Tot i això, després, l'executiu no faria servir els diners, ja que l'objectiu seria reduir la prima de risc espanyola.
Més enllà dels obstacles, la vida comença cada dia de cap i de nou. De cap i de nou, un programa per parlar de salut mental i creixement personal. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dijous a la mitjanit. Diuen que la saviesa és allò que queda quan ja hem oblidat tot el que creiem saber. Si tens ganes d'assaborir allò que has après, si estàs cansat de coneixements fragmentaris i vols aconseguir una síntesi de pensament sòlida i alhora oberta i dialogant, matricula't a la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull. Informa-te'n al 93 453 43 38 o entra al web filosofia.url.edu. El filòsof veritable és aquell a qui li agrada contemplar la veritat. Plató. La saviesa de les teràpies naturals al teu abast. Deixa't guiar per l'experiència del doctor Pros, col·laborador de Ràdio Estel i expert en les teràpies naturals més adients per les dolències d'avui dia. Visita't al carrer Montaner 551 de Barcelona i també a Solius, Girona. Més informació al 93 212 1504. La saviesa de la natura en pro de la salut. Doctor Pros. El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora. We'll be right back.
comencem la tertúlia d'actualitat del Primer Cafè de Ràdio Estel. Avui ens acompanyen l'advocat penalista Lluís Batlló. Hola, bon dia.
Hola, molt bon dia.
També l'economista Josep Lluís Marriera. Bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
I a Girona, a l'estudi del Bisbat de Girona, avui tenim amb nosaltres, d'una banda, el periodista Josep Víctor Gai. Hola, bon dia.
Bon dia, ben trobats.
Josep Víctor Gai és col·laborador del Bisbat de Girona, de la Delegació de Mitjans de Comunicació, i també ens acompanya el també economista Josep Maria Noguer. Bon dia, senyor Noguer.
Hola, bon dia.
Bé, una paraula nova o una terminologia nova sembla que és aquesta, rescat virtual. Per als no entesos, entre els quals m'incloc, és com rebre els diners i no tocar-los. Això seria el que creuen vostès que demanarà el govern espanyol?
Bé, aviam, aquest tema de rescat virtual sembla ser que ho ha tret algun mitjà de comunicació.
Sí, concretament Financial Times,
sí,
i The Wall Street Journal.
I The Wall Street Journal, que mateixen aquesta operació com una línia de crèdit virtual, no? Clar, això sembla ser que, en principi, el govern espanyol demanaria aquestes quantitats, però no les utilitzaria, no? I clar, així això obligaria, d'alguna forma, a que la prima de risc pues, no augmentés, no? És a dir, que aleshores Espanya pogués anar als mercats europeus i mundials, més ben dit, i aleshores, a partir d'aquests mercats, pues, la deuda pública la pogués vendre, no? Pogués emitir deuda pública. Clar, és que el tema del govern espanyol és que sempre és l'estil del senyor una mica Rajoy, no? Aquest estil de que, bueno, que sembla que sí, que sembla que no es decideixen mai. De totes formes, sembla que aquesta vegada hi va una mica en sèrio, això. Va una mica en sèrio perquè amb les dates que hi van haver-hi ahir, pues es va veure que l'IBEX va pujar un 3,40, i clar, s'ha arribat a aquell punt que es diu de resistència, que ja estem doncs, a 7.900, i avui començarà a 7.940 punts. No? La prima de risc també ha baixat fins 427, de punts bàsics, vol dir que també és un indicador també positiu. I la subhasta de lletres, hi van vèncer doncs, 4.860 milions, a 12 mesos es va pagar el 2,82 i a 18 mesos es va pagar el 3,02. Per tant, els tipus són bastant baixos. És a dir, que el mercat es mou una miqueta per, bueno, per sensacions o per situacions de futur. I bueno, sembla que el mercat s'ha mogut com vulguem dir, bueno, escolta'm, això el rescat ja està fet,
Això és una mica el que afavoriria podem... els mercats, vaja, aquesta seria la lectura.
Els mercats ahir ens van donar aquesta visió.
Sí, el que passa és que jo crec, Josep Lluís, i tu saps més per la teva, diguéssim, professió, que veig molt erràtic, no?, les resolucions del govern espanyol en aquest sentit, perquè, a veure, pues, finalment ara diu que sí, que volen comprar, volen intentar que es compri deute pública, però jo no sé, veig que cada dia, i no solament el govern espanyol, sinó també pues, el Banc Central, parla de que comprarà o no comprarà deute, però sempre amb un dubte, no hi ha mai res clar en aquest sentit.
Sí,
no?
Sí, sí. O sigui, no... Jo crec que potser aquest govern està una miqueta influenciat pel propi president, no? Un estil aquest gallec, no? Que no saps mai a quin punt van. No?
Van aquí...
Esclar,
aquí l'amic Mas Riera ens ha posat una quantitat de xifres i aquí una molt doctament. No?
Li agraïm que ho hagi fet perquè també és important.
Certament, no? ha situat en aquest moment, no?, com està aquestes circumstàncies econòmiques. En aquí hi ha la gran qüestió del rescat, perquè el rescat té una vessant positiva i una vessant negativa. I per això el govern va jugant a no definir clarament si vol o no vol aquest rescat, si el demana o no el demana. Perquè, és clar, quina és la part negativa? Les condicions que vinguin darrere el rescat. I, esclar, això no s'acaba de definir, però en el moment que el govern digui endavant, necessitem aquest rescat, aleshores sortiran les condicions i veurem què ens suposa, quines restriccions haurem d'aguantar, quines retallades, com ens afectarà. Per tant, hi ha aquesta part molt negativa del rescat. Però, per altra banda, el fet de demanar el rescat vol dir aquesta disposició de l'Estat espanyol a acollir-se als diners europeus i, alhora, la disponibilitat d'Europa, de la Unió Europea, d'aportar aquests diners. En el moment que hi ha aquesta garantia de que vindran uns diners europeus, el mercat reacciona, i és això, totes aquestes xifres que ens estava comentant l'amic Mas Riera, no? És clar, des d'aquest moment, què passa? Que les agències de qualificació ja han reduït una mica o han millorat una mica la qualificació d'Espanya. O sigui que, tot i que ens mantenim en un graó per sobre del que diuen bons escombraria, vol dir que estem gairebé al límit, no? Si baixem una mica més ja som a baix de tot, no? Però, certament, en el moment que hi ha hagut la subhasta ahir de bons, no? De deute de l'estat espanyol, s'ha hagut de pagar un tipus d'interès que és baix en relació als que hi havia fins ara, o sigui que hem anat a parar uns tipus d'interès que eren els de la primavera passada. Per tant, vol dir que ja el mercat està reaccionant, tot i que encara no hi ha el rescat, però sí que hi ha, no, aquesta certesa de que si cal hi haurà aquests diners.
Senyor Gai, vostè què en pensa?
Bé, jo em penso que fins dilluns, i ho dic perquè diumenge hi ha eleccions a Galícia i a Euskadi.
Està bé aquest apunt,
la situació es mantindrà així.
No acabarem d'aclarir.
Es mantindrà...
El rescat postelectoral, eh?
Mai també dit a la gallega, no? Perquè no hem d'oblidar, doncs, com ja s'ha dit, que el senyor Rajoy és gallec. I per tant, doncs, en aquest...
No, i es juga molt a Galícia el PP amb aquestes eleccions, sí. De treure o no la majoria absoluta, canviarien molt les coses.
Sí, sí. Evidentment, hi ha un altre fet, ara parlem en clau política i en clau gallega, no? El senyor Rajoy no l'ha ajudat gens, doncs, que després de 10 anys, això, doncs, els juristes hi haurien de dir alguna cosa, s'hagi encetat, doncs, el judici pel prestigi, eh?
Sí.
Han tornat a sortir, doncs, aquellos hilillos de no sé què.
De plastilina.
Ho hem anat recordant als mitjans, perquè certament va ser una gestió...
Sí. Els jutges tenen una certa gràcia, entre cometes, doncs, en treure determinats judicis, en aquest cas, o determinats temes, quan hi ha una campanya electoral. Això passa sempre, eh? Passa
I uns fets que fa 10 anys que van passar, sí, o sigui, sí, que realment amb 10 anys no sé si venia d'uns dies amunt o uns dies avall, eh?
Sí, no,
per tant,
és clar.
Doncs, no sé quins efectes això pot tenir amb les eleccions gallegues. Val a dir que el govern del PP d'aquell moment va abocar una quantitat de diners importantíssima a Galícia, que evidentment, doncs, s'ho mereixien, diguem-ho així, doncs,
per compensar els errors, sí, també.
Els pescadors que no podien sortir a pescar, els mariscadors que no recollien marisc, etc. I per tant, i fins i tot les eleccions primeres que van venir després, doncs, de la catàstrofe del prestigi, el PP els va guanyar. No els va guanyar en majoria absoluta.
Sí, però el suport el mantenia, és a dir, no tenia un cost electoral molt gran, sí, semblava.
Però, evidentment, que justament aquesta setmana, la darrera setmana, quan falten dies i gairebé hores per a aquestes eleccions, els tribunals hagin tret aquest tema, no deixa de ser, com a mínim, sorprenent.
Sorprenent.
Només una cosa, Gai, estic bastant d'acord amb tu, perquè...
Que dilluns és el dia clar.
Mira, sí, el dilluns, pot ser que tu siguis una mica futuròleg, perquè el dijous me'n sembla que hi ha cimera europea, i les eleccions després del cap de setmana, per tant, el dilluns pot ser un dia bastant clau, eh?
Doncs avui a la tertúlia ens acompanyen l'advocat penalista Lluís Batlló, l'economista Josep Lluís Marriera, el també economista Josep Maria Noguer i el periodista Josep Víctor Gai. Hem començat parlant de temes econòmics, però també és notícia, i notícia ben fresca d'última hora, el debat que aquesta matinada han protagonitzat Barack Obama i Mitt Romney. Debat entre els candidats demòcrata a la reelecció i republicà, l'aspirant Mitt Romney. Aquesta vegada sembla que l'ha guanyat Obama el debat, segons les enquestes, i Obama ha ofert una imatge, doncs, més agressiva, més combativa i més una mica com és ell, no?, intentant donar arguments.
Sí. Home, era necessari després del primer debat que va tenir, que jo crec que anava molt tranquil, molt confiat, i realment, doncs, li va guanyar la partida a Mitt Romney.
Un debat que havia capgirat les enquestes d'intenció de vot, cosa que, sí, aquí sembla impensable, però allà passa, això.
Les havia capgirat, bueno, perquè ell sempre anava com a preferent, l'Obama, però ara, després del primer debat, havia quedat la cosa molt igualada, i ara sembla que, bueno, s'ha destret una mica, tot i que l'Obama té més bona fama com a orador que com a persona per un debat. Vull dir, és una persona que fa uns grans discursos, però a l'hora del debat no és tan brillant.
Potser no té tantes qualitats per polemitzar, vaja.
Exacte,
per la dialèctica. Sí. Què en pensen els altres? Bé, no sé si algú l'ha pogut veure o l'ha vist, no, potser, aquestes hores intempestives.
Clar, si no tinguéssim res que fer, oi? Dediques a la nit i estàs veient tot el programa, pot ser divertit, eh? Pot ser divertit.
A les 4 del matí a l'hora nostra, sembla que començava.
Que passa, bueno, jo vaig veure l'última hora abans d'anar-me a dormir, que deien que no sé si el canal 324 ho donaria en directe, però bueno, vaig anar a dormir, clar. Avui teníem que estar aquí, no? Bé, sembla que, com tu deies, no?, que Obama, en primera instància, amb els primers semblava que dominava la situació, ara sembla que la cosa està més empatada, no?, per el que sembla. El que sí està clar és que sembla que hi ha una gran majoria, encara silenciosa, o d'indecisos, més que res, eh? Una majoria de molt d'indecisos. Sembla ser que la situació en aquests moments és molt d'empat tècnic, no? Però després hi ha una gran majoria d'indecisos que jo crec que, a partir del que cada un vagi dient, en funció dels temes d'impostos i els temes econòmics, són fonamentals en aquests moments. No?
Home, jo crec que a més sempre és més fàcil per la persona que debat, és la que vol aspirar a tenir el càrrec de president que el que ho té, perquè la persona pot explicar el que faria i el que està fet malament. En canvi, ell té que jugar una mica, no? Pues amb... o sigui, no pot explicar massa el que
vulgui. Jo quasi sempre he dit que quan un guanya unes eleccions és perquè al contrari les perd.
Sí.
Quasi sempre, eh? Sí,
perquè normalment la posició des del govern sol ser més còmoda per guanyar unes eleccions,
clar,
excepte que hi hagi hagut algun fet que hagi tingut molt de pes a l'opinió pública que faci que no sigui tant d'adhesió a l'altre com de rebuig en aquest que ho ha fet malament, no?
Uh-huh.
I per tant, això, però vaja, sembla aquí que anem passant entre els dos candidats de l'un a l'altre, ara un, ara l'altre, veurem finalment, no?, que, quin és el resultat.
Senyor Gai.
Sí, no, també aquesta certesa de que el que està en el poder, jo ho vaig sentir en un míting ja fa molts anys, un polític de casa nostra, que penso que hi entén amb aquestes coses, que és en Miquel Roca, que deia que es podia sortir que governa amb un 25% dels vots. No sé si és una proporció una mica exagerada, però en tot cas, doncs, que ja surts amb avantatge. Aquesta vegada tampoc hem d'oblidar el lloc on es feia, o l'estat on es feia, no? A l'entorn de l'estat de Nova York, que era un feudo històricament dels republicans, però que en els darrers anys, ja són dècades, doncs han anat perdent aquesta força. La majoria dels representants polítics de l'estat de Nova York ara són demòcrates. Per tant, d'alguna manera, el president Obama jugava a casa aquesta vegada. I tot i que el públic eren estudiants, la majoria, doncs, no eren precisament ni de l'un ni de l'altre, però aquesta vegada, i després d'aquesta primera experiència negativa, diguem-ho així, doncs s'ha posat les piles, diríem, amb un llenguatge
actual. Un debat on, per
actual,
cert, feia les preguntes al públic.
Sí, era allò...
Realment ben proper,
el
debat.
Aquell programa era... No sé qui ha copiat aquí, el programa aquell, doncs tinc una pregunta per vostè.
Per vostè, sí, seria una cosa així, però en clau electoral.
En clau electoral, que encara té més, no sé si dir-ho, morbo, no?
Sí, bé, en tot cas, Barack Obama ha destapat algunes contradiccions del seu rival republicà, com aquell vídeo filtrat on Mitt Romney titllava el 47% dels nord-americans de viure de subsidis, i també, doncs, l'ha acusat de polititzar la mort de l'ambaixador nord-americà a Líbia, coses que si surten i tensen el debat, doncs poden acabar afavorint un o l'altre.
Sí, en aquest tema concret em sembla que ha sigut Hillary Clinton que ha assumit la seva culpa.
Ahir ho havia dit, sí.
Precisament per intentar, diguéssim, tancar l'assumpte.
Sí, en aquestes eleccions, on Obama no té clara la reelecció ara per ara, sembla que dona la sensació que pot haver-hi molts nord-americans decebuts amb un president que apuntava molt alt fa 4 anys. No?
Sí.
Pensen que pot ser el que acabi costant-li la reelecció?
Fa 4 anys vaig estar a Califòrnia i era abans, molt, una miqueta abans, potser 15 dies o 3 setmanes abans de les eleccions. I, bueno, era com un clam, no? Veies tots els edificis, les cases, els xalets, tot amb lletreros d'Obama, Obama, Obama. És a dir, que hi havia un ambient d'il·lusió, no? de canvi, no? Uh-huh. I això es palpava, eh? Es palpava. Bé, jo crec que potser el que molta gent esperava, i el poble en general, i una mica un cert progressisme, moltes reformes que fins i tot en temes sanitaris i que, bueno, que el govern que Obama volia plantejar, moltes coses no les ha pogut fer, perquè pensem una cosa, als Estats Units les companyies d'assegurances tenen un poder, és a dir, les companyies d'assegurances dels Estats Units tenen bancs, eh? És a dir, que les companyies d'assegurances són més fortes que els propis bancs. Eh? Uh-huh. Això vol dir que esclar, moltes de les polítiques d'Obama han sigut marcades per aquests lobbies d'assegurances.
A veure, jo també estic una mica decebut, perquè penso que el president Obama una mica també és el president, o sigui, ens toca bastant de prop, no?, com a president de la primera potència, perquè sí que és veritat que després de Bush tothom volia, pues, tenia l'esperança, no?, d'un talent diferent, una manera de fer les coses, però almenys en l'escenari internacional, perquè a nivell interior de país poca cosa puc dir, no?, una mica, pues, això el que tu dius, de la sanitat, ha anat fent cosetes, però no ho sé. Però des del punt de vista internacional, jo crec que ha estat un home fred, molt, molt fred. No ha sabut, com el Bill Clinton en el seu moment, apropar, pues, el tema del problema dels israelis amb els palestins, apropar altres, diguéssim, situacions també problemàtiques arreu del món. D'Europa ha passat olímpicament, s'ha de dir. D'Europa, o sigui, no ens ningunea, jo entenc que ens ningunea, o sigui que, d'alguna manera, no, jo estic també una mica decebut.
Mm-hmm. Els altres que em pensen, senyor Noguer i senyor Gai.
No, mira, jo crec que l'actiu en política internacional, però en ressò, evidentment, local, del president Obama, és haver eliminat Bin Laden. I fins i tot em sorprèn, almenys vist des d'aquí, que no aquest actiu, si és que se'n pot dir actiu, la mort d'una persona, sigui la persona que sigui, no el posa més damunt la taula, no? Perquè si mirem globalment, i la política és global, doncs és un bagatge molt encarat, en tot cas, de cara a Àsia. És a dir, els Estats Units han fet una aposta claríssima per Àsia, des del Japó fins a la Índia. Els seus ulls ara estan fixats en aquesta zona. Europa, evidentment, ens ignoren, saben que hi tenen unes bases militars, recordem, doncs, inclús hi ha a nivell d'estat espanyol que el president Zapatero va ampliar, doncs, les concessions militars als Estats Units. A la base de Rota forma part d'aquesta cosa estranya que, doncs, diuen la pantalla antimíssils, etc. Àfrica, doncs, sembla que l'hagin cedit, diguem-ho així, també entre cometes, als xinesos, però en realitat de política internacional, el balanç de política internacional del president Obama és bastant pobre amb ulls europeus.
Sí.
Bé, no, en realitat no sóc en absolut expert de la qüestió nord-americana, no? Me queda lluny i de vegades els problemes de casa nostra fa que això, malgrat ser una potència mundial tan important, no ens toca molt de prop, no? Aquí hi ha hagut els dos primers debats, en queda un de darrer, i veurem quin és l'efecte i de quina manera canvia aquesta qüestió als Estats Units. Esclar, el fenomen Obama va ser un fenomen que va venir rodejat d'una gran il·lusió i de grans expectatives. I es veien aquí com un canvi espectacular dins del país, no? I es reforçava molt uns aspectes que als Estats Units potser havien estat una mica abandonats, que és aquest aspecte social, no? De l'economia social, i de veure de quina manera tota aquesta qüestió de l'assistència, de la seguretat social, era una colla d'elements que tenien importància i que es havia de veure quin gran canvi suposaria la persona. Aquestes il·lusions tenen un problema, i és que impulsen molt en un determinat moment, però després porten el desencís perquè les coses no canvien tan fàcilment i perquè aquí hi ha uns grups de pressió espectaculars i perquè hi ha una maquinària que costa molt de canviar. I per tant, ara, jo crec que ara la qüestió és veure si segueix la il·lusió i l'esperança de canvi, o si aquest període ha estat suficient com per desinflar i llavors veure que una nova persona pot suposar altra vegada un gir, no? Per tant, això és el que veurem, no? I ens afectarà sempre d'una mica de lluny, perquè la seva prioritat són ells mateixos, no? Ells no tenen gaire interès en Europa si és que no hi ha un conflicte viu, no? Tot el demés jo crec que va molt per ells.
Recordem que Obama, entre altres reconeixements, ha rebut el Premi Nobel de la Pau només uns mesos després d'arribar a la presidència dels
Estats Units.
Aquell que
dèiem que era preventiu, no? Era un premi preventiu.
Exactament, sí, que se l'havia de guanyar després, ens van dir diverses personalitats, entre elles
el mateix.
Sí. Sí. Bé, senyors, per repassar altres temes de l'actualitat d'aquest matí, dintre de tot aquest debat sobiranista, debat sobre el futur de Catalunya i el seu encaix a Espanya i Europa, ahir Artur Mas va revelar que ha enviat una carta als primers ministres britànic i escocès, David Cameron i Alex Salmond, felicitant-los per l'acord sobre la celebració d'un referèndum a Escòcia, un referèndum d'independència. Reaccions diverses, el PP i el PSOE discrepen a l'hora de fer paral·lelismes, en tot cas diuen que no és el mateix Escòcia que Catalunya, i les comparacions han sortit de tota manera.
Bueno, jo crec que el Cameron pot donar aquest marge i aquestes possibilitats de poder fer el referèndum, perquè el que sí que sap, segons les enquestes, és que malgrat que el partit que ara governa Escòcia sigui un partit independentista, cada vegada l'independentisme està perdent més força aquest lloc, diguéssim.
Sí, aquest territori,
aquest territori del Regne Unit.
Del
Regne Unit. Per tant, doncs, bueno, potser està molt bé el tenir aquest permís o aquesta possibilitat, però perquè ja sap que no es aconseguirà aquesta independència.
No, i encara que s'aconsegueixi, hi hauria un vincle molt fort amb Gran Bretanya.
Per exemple, la reina d'Anglaterra.
Esclar, tampoc crec que les coses canviïn d'una manera tan significativa. I, a més, Escòcia depèn molt de Gran Bretanya. No és cap potència econòmica, Escòcia. Té molt de verd, això sí, però això permet bones pastures, però a part d'això... Sí.
De totes maneres, jo crec que no podem oblidar que és el gest que han demostrat els dos mandataris. En primer lloc, un gest de democràcia, que és el més important.
És la imatge del pacte, aquesta
imatge. Els dos han volgut demostrar que, bé, doncs es pacta. I això crec que és la base de la democràcia. És la base de la democràcia perquè, esclar, quan hi ha un conflicte, es té que parlar. I aquí han demostrat que tant un com l'altre doncs porten històricament una solera democràtica, que en sense Constitució escrita, que no tenen els Estats Units, Gran Bretanya.
No hi ha Constitució. Per cert, ahir una dirigent del PSOE va dir que allà era constitucional. No, sí. No pot ser constitucional perquè no
però
té Constitució.
Fixa't bé, sense Constitució escrita, pues mantenen una democràcia i un fair play, que dius, bueno, és exemple per tot el món. Aquí estem tot el sant dia dient que la Constitució, que el no sé què, que el no sé quantos, i sempre posant traves a tot arreu. I més a més, cada vegada que estan obrint la boca alguns senyors de Madrid, doncs clar, aquí cada vegada hi ha 10.000 independentistes més. Vull dir que, esclar, sembla que d'alguna manera encara estiguin posant més llenya al foc, no? És a dir, jo crec que la situació d'aquests dos...
També aquí el govern espanyol juga la carta de la fermesa, perquè realment, des d'un punt de vista legal, ara es poden canviar les lleis, sí. No? Però des d'un punt de
vista... Però fixeu-vos una cosa, arribarà un moment que els mercats internacionals i fins i tot les grans potències internacionals, jo crec que li faran un toc al govern de Madrid i els diran, escolteu-me, aquí s'ha de prendre alguna decisió, el que no es pot fer és estar sempre, sempre, sempre tenint en un país, en una nació ofegada d'aquesta manera.
Com ho veu el senyor Gai?
Bé, jo crec que hi ha un element històric, més enllà de que fins i tot es discuteixi que Catalunya ha sigut un regne i no ho ha sigut, i en canvi diuen que Escòcia sí, que era un regne, etc. Hi ha un antecedent que no s'oblida fàcilment en el Regne Unit, i és l'antecedent irlandès. L'actitud històrica del govern de Londres respecte a Irlanda va ser molt més dura que la que té o ha tingut també històricament o si volem dir similar a la del govern de Madrid respecte a Catalunya. És a dir, van haver una brutalitat de violència, que això pesa molt amb la societat britànica actual. I sobretot, jo també estic d'acord en que si traslladem el tema a casa nostra i la perspectiva de vot independentista a Catalunya fos com el que hi ha actualment a Escòcia, en Madrid estaria dialogant amb Barcelona d'una manera, doncs, oberta, no? Escolti, només hi ha el 20, en l'última enquesta no arribava al 29%.
Per tant, vostè creu que aquí hi ha més dubtes sobre, sobre la possibilitat que...
Aquest és el dubte que té Madrid.
Sí. Clar, no, més aviat, esclar, si Gran Bretanya pensa que el risc d'independència és molt petit, és fàcil dialogar, no? En aquí, esclar, el fenomen ha anat canviant amb etapes molt diferents. Al principi semblava que era una cosa com molt marginal i, per tant, des de l'Estat, el govern no se'n preocupava gaire. De cop sembla que les coses han canviat en el sentit de que hi ha uns efectes molt grans, no? I per tant, ara sembla que això mou una part molt important de la població. I ara és quan l'Estat comença a reaccionar. De moment comencen a reaccionar intentant fer por. I el fenomen de la por, és clar, llavors, o sortint amb exavellades, com el ministre Verd, per posar les coses, no?, a un límit gairebé, no sé, no?, còmic. I a partir d'aquí intentar sembrar la por, una por que d'entrada no és creïble, però que genera el dubte. La gent comença a pensar, home, potser sí se n'aniran les empreses, potser... I a partir d'aquí és intentar anar diluint aquests efectes cap a la independència d'un sector important de la població per tal de que no pesi tant. Veurem, no?, totes aquestes estratègies i veurem després de les eleccions de Galícia i del País Basc, no?, de quina manera això es va orientant. Jo crec que s'hauria d'agafar seriosament. I
després de les eleccions d'aquí, del 25 de novembre, també, clar.
Certament.
Però fixa't una cosa, tu més, amb la independència, si es produís la independència de Catalunya, clar, el PIB d'Espanya baixaria en un 20%. És a dir, que d'alguna forma, potser tindria més a perdre Espanya que Catalunya.
Ràpidament, ja, última intervenció, senyor Batlló.
De tota manera, esperem a la pregunta que se'ns farà amb aquest referèndum, perquè dèiem el del Rajoy que era gallego, però també el Mas també té un punt d'ambigüetat, eh?
Sí, va sortir fa dos dies una pregunta
que... la interdependència, o sigui, que veurem si serem tan independents o què serem al final.
Ho deixem aquí, acabem avui recordant que Ràdio Estel regala una entrada doble per l'espectacle Gris al Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès. L'espectacle és aquest divendres a les 9 del vespre. Si voleu aquesta entrada doble, heu d'entrar al web www.radioestel.cat i donar-nos les vostres dades. Farem el sorteig demà passat, divendres, en aquest programa. Gràcies, Lluís Batlló, Josep Lluís Marriera, Josep Víctor Gai i Josep Maria Noguer. Fins la propera. Bon dia.
Bon dia a tots.
Són les 9 i gairebé ja un minut. Els titulars amb el Gerard Carrión. Després parlem del Domun, el Diumenge Mundial de les Missions, amb el delegat de Missions de Barcelona i Sant Feliu de Llobregat, Manel Roig Cisteré. Aquests i molts altres temes fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Hola, bon dia. Barack Obama ha ofert una imatge més agressiva en el segon debat previ a les eleccions nord-americanes. Aquesta matinada a Nova York i l'ha guanyat. El canvi d'actitud del president nord-americà, amb un posat més enèrgic i combatiu que en el primer, ha aconseguit posar nerviós en certs moments el seu rival, el republicà Mitt Romney, a qui l'ha acusat de mentider. Les eleccions, recordem, que són el proper dia 6 de novembre. L'entitat bancària BBVA acomiadarà 1.200 treballadors, tots procedents d'UNIM, segons han acordat els representants de l'entitat bancària i el comitè d'empresa de la Caixa Catalana, absorbida fa poc pel Banc d'Origen Basc. Moody's manté la nota de solvència del deute sobirà espanyol en un aprovat baix i la deixa en el BA3, a un punt del bo porqueria, i en perspectiva negativa. Això permet a l'Estat espanyol continuar en la categoria de països en condicions de complir les seves obligacions adequadament, però Moody's considera que existeixen riscos considerables per la manca de progressos en el control del dèficit. I la trama de blanqueig de capitals liderada per ciutadans xinesos desarticulada ahir en una macrooperació policial a diversos punts de l'Estat i a 7 països més continua oberta. Anualment movia una xifra de fins a 300 milions d'euros. En efectiu es van requisar més de 6 milions d'euros. I connectem aquesta hora amb Transmet per saber si hi ha alguna incidència als transports metropolitans de l'àrea de Barcelona. Jordi Penya, bon dia.
Hola, bon dia. En aquest moment advertia als usuaris de Rodalies de Catalunya que a causa d'una incidència tècnica entre les estacions de Clot i Passeig de Gràcia Els trens de la línia R2 Nord a Aeroport Sant Celoni circulen en demores de fins a 30 minuts en tot el sentit de la marxa. Normalitat a la resta de línies de Rodalies de Catalunya, així com a metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat, segons ens indiquen els diferents operadors. D'altra banda, segueix advertint que amb motiu de la convocatòria d'aturades per part d'alguns sindicats d'autobusos de TMB entre les 9 i les 11, els serveis mínims decretats estableixen un 25% del servei a les línies 9, 21, 63, 65, 92, 95, 109, 150 i 157 i un cotxe de les línies bus del barri. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Jordi. Nosaltres ens actualitzem a 9:45. Fins ara.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Les 9:04, donem pas al comentari de l'actualitat que avui ens arriba de la mà del president de la Fundació Joan Maragall i degà de la Facultat de Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull, Josep Maria Carbonell. Senyor Carbonell, bon dia, endavant.
Bon dia. El periodista Iñaki Gabilondo va inaugurar el curs de Cristianisme i Justícia el passat dilluns. L'església de Casp, dels jesuïtes, en el cor de Barcelona, va omplir-se per escoltar les seves reflexions. Probablement ha estat una de les millors conferències que he escoltat sobre la situació actual. Amb la seva habitual capacitat de sintetitzar i interpretar, ens va oferir un relat que em va semblar molt honest de l'evolució de l'actual món i dels vertiginosos canvis que estem vivint. Arran de la nacionalització de Lehman Brothers i de la banca americana, Gabilondo va assenyalar que s'havia entrat en una gran mascarada, on la voracitat del sistema havia trencat totes les regles. El triomf de la desregulació, del mercat i del capitalisme més salvatge ha comportat que els ciutadans del món es converteixin, en paraules seves, en consumidors, competidors i deutors. Els homes hem perdut el nostre nord i hem anat substituint els nostres valors i les nostres relacions per aquesta espiral que està sacsejant les nostres vides. En un món cada vegada més global, que canvia a gran velocitat com a conseqüència de la ciència i la tecnologia, a més de destrossar el nostre hàbit, i també, en paraules d'en Gabilondo, i ho diré en castellà, nos estamos convirtiendo en serrín de nosotros mismos. Quina alternativa proposa Gabilondo? Modificar el pensament dominant. No podem seguir pensant que l'única alternativa passa per un creixement infinit en un planeta finit. A més de la llibertat i la igualtat, ens cal desvetllar la tercera pota de la Revolució Francesa, la fraternitat. Ens cal tornar a una cultura de la decència. Ens cal anar sobretot a allò que és essencial, la persona humana i la seva dignitat. I Gabilondo insistia que canviar la lògica del pensament dominant significa, i també ho diré en castellà, capgirar el vaixell del món rumbo a l'ombre. Comparteixo el diagnòstic i l'horitzó. Mirem de tornar a centrar la nostra acció i les nostres prioritats al servei de la dignitat de la persona humana, de totes i cadascuna. Tinguem la capacitat de reorientar aquest vaixell que està fent aigües pels quatre costats. Tornem a centrar l'economia, la política, al servei de la persona humana. Començarem a canviar precisament el dia que deixarem de ser menys consumidors, menys competidors i deutors. Que tingueu un molt bon dia.
Ràdio Estel.
Plusvàlua, un programa de preguntes, entrevistes, reflexions i tertúlia on tractem els principals temes de l'actualitat econòmica en clau de valors.
Plusvàlua, cada dijous a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els divendres a la mitjanit.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
L'Església Universal celebra aquest diumenge el Domum, Diumenge Mundial de la Propagació de la Fe, o Diumenge de les Missions, dins un mes dedicat especialment a aquestes missions. Aquest any el lema, dins l'inici de l'any de la fe, és precisament Missioners de la Fe, situant en el centre la creu. La veiem en el cartell. Hi ha també unes mans obertes al peu de la mateixa creu que mostren el món, la humanitat dispersa pels 5 continents i cridada a acostar-se a aquesta creu i a conviure amb la creu, que en els rostres del nostre temps també és el mal, és el patiment, és el pecat. Avui volem recordar especialment els missioners, aquelles persones, aquells catalans, per exemple, que es troben a molts llocs del món anunciant, proposant, i no imposant, com ens deia Joan Pau II, el missatge de Jesucrist. Parlem de missions i del Domum, amb la col·lecta prevista per aquest diumenge, amb el delegat de missions a les diòcesis de Barcelona i Sant Feliu de Llobregat, Manel Roig Cisteré. Mossèn Manel Roig Cisteré, bon dia, benvingut.
Bon dia, tinguin.
Gràcies per haver-nos acompanyat, per haver vingut a acompanyar-nos una estona aquí a Ràdio Estel en la segona hora del programa El Primer Cafè. Com definiria vostè el Domum? Segur que és una paraula molt clàssica per als oients.
Diumenge Mundial de la Propagació de la Fe. Però el que queda és Diumenge Mundial.
El Diumenge Mundial, per als creients, per aquells que s'acostin a una església aquest diumenge, hi ha la possibilitat de fer un donatiu econòmic, hi ha un sobre. És la col·lecta anual per les missions, una col·lecta que d'alguna manera administra a nivell mundial les obres missionals pontifícies. Com faria vostè la crida de l'Església, i especialment en aquest any de la fe, amb el lema Missioners de la Fe, a ajudar les missions en el Domum?
Les missions són per compartir la fe, i les missions llunyanes per compartir-la amb la gent de lluny. I la missió és ser enviat a compartir la fe. Llavors, reforça també la nova evangelització que s'ha de fer a cada comunitat, per molt antiga que sigui cristianament, per moltes arrels cristianes que tingui, com la nostra.
Es parla de nova evangelització, de fet aquest és el tema de l'Assemblea General del Sínode dels Bisbes que s'està celebrant aquests dies a Roma. Nova evangelització entesa com l'entrada d'aquesta evangelització en llocs on ja havia estat anunciat Jesucrist, per exemple la vella Europa, l'Europa Occidental. Però això de conviure també, amb, de vegades, amb un primer anunci. Hi ha països de l'extrem orient o de l'Àfrica on l'Església és poc present. Tot això no s'ha de descuidar, diguéssim.
I també a la vella Europa hi ha grups de persones que venen d'altres continents i que tenen també altres religions i, per tant, ignorància de Jesús i falta d'un testimoni directe sobre ell i a favor d'ell.
Missioners som tots, d'alguna manera, però l'Església entén sobretot els missioners com els sacerdots, religiosos i també laics, que han estat enviats a fora del seu lloc habitual per un període més o menys llarg de temps, o també fins i tot en alguns casos per a tota la vida. Són països els que reben aquests missioners on encara no es coneix prou bé l'Evangeli. Hi ha de tot Espanya més de 14.000 missioners a tot el món. De Catalunya doncs, són uns quants centenars, no sé si té les dades.
Sí, uns 400.
400, molt bé. Entre totes les diòcesis en seu a Catalunya, doncs avui un record molt especial als missioners catalans. Vostè mateix, amb un grup de sacerdots de l'antiga arxidiòcesi de Barcelona, havia estat a Xile, no? Hi ha hagut a altres llocs.
Sí, hi ha col·laboració també doncs, amb les diòcesis americanes, que ja no són territori de missió, la majoria, n'hi ha unes poques. I, en canvi, doncs, també necessiten gent enviada i, de fet, tant laics com religiosos i sacerdots som enviats a diferents nivells d'evangelització. I aquest enviament, m'agrada recordar que hi ha l'Esperit de Jesús el va fer a la comunitat primera d'Antioquia, que ja era pagana, però allí va triar. Diu, separeu-me Bernabé i Pau per enviar-los amb una cosa que us hi he encarregat. I us va enviar a la part ja més propera a Europa.
Avui parlem amb Manel Roig Cisterer, delegat diocesà de Missions de Barcelona i Sant Feliu de Llobregat, també rector de la parròquia de Santa Maria de la Geltrú a Vilanova i la Geltrú. Com dèiem, aquest diumenge és la col·lecta dins un octubre missioner que l'Església distribueix per setmanes, oi? Aquesta és la setmana de la col·lecta, però abans hi ha hagut dues setmanes més i l'última, que és la de pregària per les vocacions missioneres. Les anteriors setmanes, a què s'han dedicat?
Sí, és una forma pedagògica d'anar-hi entrant en el tema missioner. La primera, la pregària, simplement pregar allò que Jesús mateix va dir. Demaneu al Pare que enviï més segadors, que hi ha molta feina a fer i pocs són els segadors. Demanar missioners i demanar també per la gent que hi és, pels missioners que ja hi són, que necessiten la nostra pregària i que és natural que preguem per ells. Comença el mes amb Santa Teresa de l'Infant Jesús, que es va i és patrona de les missions per la seva pregària. I les ordres contemplatives doncs, són cridades també a participar-hi.
Després, la segona setmana?
La segona setmana diria que que recull els sacrificis dels creients, dels cristians, per aquesta intenció. I tenim un petit fulletó, fins i tot per animar en els malalts en aquesta, que ofereixin els seus sofriments i les seves dificultats i les seves preocupacions per aquesta intenció, el fulletó Malalts Missioners, que repartim a tots els que ho demanen. I és aquesta segona setmana que té aquesta intenció.
La tercera és la que ens trobem ara, la setmana per l'ajuda econòmica, sensibilitat sobre l'ajuda
sí,
econòmica.
Sí, és la comunió econòmica de la nostra església, amb les esglésies doncs, de frontera i amb els missioners.
I l'última, com hem dit, aquesta intenció per la vocació
missionera. La vocació i també doncs, acollir i ajudar els que tenen aquesta vocació, que volen oferir un temps o tota la vida en aquesta dimensió de l'Església, que és de tots, però alguns hi són doncs, cridats per l'Esperit a anar-hi.
Els creients que ajuden les missions a través del Domun, la col·lecta d'aquest diumenge, segur que els agradarà saber com funciona tot això. Des d'Obres Missionals Pontifícies a Roma, es recullen aquests diners arribats a tot el món, oi?
A cada comunitat, fins i tot en les de missions, es fa la col·lecta aquesta del Domun. Per això és mundial, també, a tota l'Església Catòlica. I llavors, a cada país es recullen també, cada diòcesi primer, després cada país, i la distribució es fa cada any en una assemblea per les peticions que hi ha hagut des de les missions. Algunes són ordinàries perquè són territoris de missió que depenen de la congregació de l'evangelització dels pobles i d'altres són per ajudar a tots els missioners a través del que demanen ells com a projectes o com a peticions ordinàries pel seu funcionament a la missió.
Per tant, el que es doni a les diòcesis de Catalunya va a través de les delegacions de missions respectives fins a obres missionals pontifícies a Roma i després es distribueix segons les necessitats. Però, per exemple, en el cas de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa o altres diòcesis de Catalunya, no hi ha destinacions específiques de les col·lectes.
No, és general, és dir, és de tots per a tots. Després, sempre, quan coneixem missioners, els ajudem i hi ha un oferiment curt, o sigui, de persones privades que sí que ajuden una missió concreta i aquí també ho fem a través d'una ONG per les missions diocesanes. Però aquesta del Domum és de tots per tots. Per tant, també és una solidaritat general.
Hem parlat del Diumenge Mundial de la Propagació de la Fe, el Domum, que és aquest diumenge, amb mossèn Manel Roig Cisteré, delegat de missions de les diòcesis de Barcelona i Sant Feliu de Llobregat. Alguna cosa més que volia afegir per acabar? Alguna novetat?
No, fomentem i valorem la nostra fe i així també tindrem ànims per comunicar-la.
En l'any de la fe, missioners de la fe és el lema del Domum que se celebra aquest diumenge. Gràcies, mossèn Manel Roig, que vagi molt bé. Una abraçada des de Ràdio Estel a tots els missioners del món, especialment els catalans. Bon dia.
Moltes gràcies.
Ràdio Estel.
Cada diumenge, a les 9 del matí, tot sardana. Entrevistes, actualitat, peticions dels oients, agenda, concursos, colles... Però, esclar, sobretot, música. Molta música. Cada diumenge a les 9 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat, tot sardana, amb Gerard Carrión. La nostra música en estat pur.
El besavi Sebastià, Damià, el meu padrí, el meu pare Josep, jo mateix, Sebastià, i el meu fill Eduard. 5 generacions, 100 anys, fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga de l'Obac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta al 1850, probablement la fàbrica més antiga de Catalunya. Continuem en primera línia. Per alguna cosa serà. Obac, les coses ben fetes.
Vols que t'expliqui un secret? Doncs que si vols estar encara més guapa, tens fins al 21 d'octubre al Cort Inglés un 15% de regal en les teves compres de perfumeria, cosmètica i parafarmàcia. Per pròximes compres fins al 31 d'octubre. Secrets de bellesa al Cort Inglés.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Passen ja 6 minuts d'un quart de 10. Us acompanyem en directe en aquesta segona hora del primer cafè de Ràdio Estel. Després de parlar de missions, tenim una missió molt important els dimecres, que és parlar d'història, art i patrimoni. Gràcies a la presència cada setmana de Josep Maria Martí Bonet, canonge de la Catedral de Barcelona i delegat diocesà de patrimoni d'aquesta mateixa arxidiòcesi. Doctor Martí Bonet, bon dia.
Bon dia.
Parlem avui de bisbes guerrers.
Exacte.
Que malament sona això.
Sona molt malament, sí. Sort que després es va superar, i gràcies a Sant Oleguer, i aquests bisbes que eren guerrers fonamentalment, doncs després es van convertir en bisbes pastors, tal com correspon.
Són bisbes que es van implicar en la reconquesta, d'alguna manera.
Exacte.
És a dir, els cristians que...
Posem-nos en el context, o sigui, en el 801, sabem que, doncs, per exemple, Barcelona va ser conquerida pels carolingis, o sigui, concretament per Lluís el Pietós, el fill de Carlemany. 801. Doncs del 801 fins al 900, pràcticament, hi van haver-hi lluites constants, perquè tenien el comtat de Barcelona, doncs arribava fins pràcticament un tros de Llobregat. Però, per exemple, Montserrat no era encara cristià. I per això doncs, ens diu que en el 922, el comte Sunyer de Barcelona doncs, va conquerir Montserrat. I hi ha les cròniques que diu un cop conquerit Montserrat, tots els turons i muntanyes que hi ha allà ens faran doncs, com de castells contra els sarraïns. I Catalunya se sent ja segura. O sigui, en el 1922, pràcticament el conquerir doncs, Montserrat, doncs ja era, podríem dir, cristiana. Però hi havia tota la part de Montserrat fins a València, no? Podríem dir, tot allò, i Tortosa, etc, tot allò era encara sarraïn. Per tant, hi havia constantment ràtzies. I els bisbes què feien? Els bisbes eren, estaven molt sotmesos als reis de França, primer, després en els condes de Barcelona, formaven part d'una sola cosa, que era precisament el que en deien doncs, el bé comú de tothom. I, per tant, doncs, col·laboraven també en una cosa que consideraven que era fonamental, que era lluitar contra els sarraïns. Uh-huh. I, per tant, doncs, els bisbes que tenien possibilitat, perquè com tenien doncs, els feligresos que els li pagaven doncs, diners, perquè, esclar, una guerra representava molts diners. No hi havia un pressupost de guerra, sinó que havien de, cada un dels soldats havien de portar doncs, altres soldats pel seu cantó i a la vegada doncs, alimentar-se, per exemple, si durava doncs, mig any, doncs, allò no anava a càrrec del conde, sinó que anava a càrrec de cada un dels soldats. O sigui, que era una cosa molt curiosa. Els cavalls i tot això doncs, eren portats per la mateixa gent que feia la guerra. I, per tant, doncs, els bisbes van col·laborar amb això i inclús hi anaven, i eren grans guerrers al costat del conde. Això és la realitat històrica. Per exemple, tenim Teodoric, que era un gran guerrer en què participa en les coses de l'Estat, podríem dir, del comtat de Barcelona, i forma part... O sigui, en aquella època, Església i, que en diem després, Estat i comtat de Barcelona, era el mateix, pràcticament el mateix. Era,
hi havia una connexió molt forta. Sí.
Era el que en diem teocràcia, o sigui, era totalment... I, per tant, el bisbe hi participava en la guerra, però inclús físicament, de tal manera que hi ha dos bisbes, un que ha mort concretament en la lluita contra els sarraïns de Mallorca. I altre, per exemple, doncs, a València, quan Jaume I fa la conquesta de València, doncs, li toquen a la cama i queda doncs, sense cama, pràcticament, que és el famós doncs, Berenguer de Palou. Uh-huh. Però, de fet, això era una cosa normal. I també era normal, per desgràcia, les ràtzies que es feien per un cantó i per un altre. O sigui, unes sortides de soldats o de gent que es dedicava a anar a robar pràcticament el bando contrari, no? La ràtzia famosa del Mansur, famosa ràtzia del Mansur, que va ser cap allà el 985, que va arrasar totalment Barcelona i que de fet va trencar pràcticament doncs, tots els lligams que existien dintre la societat, i el pobre bisbe, que es deia Vives, va haver de marxar com va poder precisament pel riu Besòs. Era una cosa molt curiosa, perquè aquests reis, doncs, o aquests condes, més ben dit, doncs, eren ajudats pels mateixos bisbes. Els bisbes eren els més fidels guerrers que tenia el bisbe. Així era, la cosa era la realitat. Però, per un altre cantó, hi havia la reacció, podríem dir, doncs, contra la ràtzia que feia doncs, els moros. O sigui, els moros entraven a Barcelona, cremaven tot, s'emportaven la gent, els convertien en esclaus. Però és que també nosaltres, podríem dir els cristians, també fèiem el mateix. Anàvem fins a Còrdoba. I allà, doncs, cremaven tot el que podien i doncs, reduïen d'esclavitud a molta gent, i a la vegada també podien doncs, treure de les presons els que havien cautius cristians. O sigui, era un donar-se mútuament doncs, cops uns amb els altres, i era una guerra sense fi, pràcticament. Les famoses ràtzies. Sí, sí. Hi ha una ràtzia, concretament, de l'any 1010, que el mes de juny, que el conde Ramon Borrell II és el que va, precisament, a Còrdoba i s'emporta, per suposat, com sempre ho feia, s'emporta el bisbe. I no solament el bisbe, sinó que el bisbe de Barcelona, de Girona, d'Osona, se'ls emporta. I allà van i entren a dintre de la ciutat i a més de treure tots els cristians que estaven en les presons, estaven doncs, en esclavitud, que els porten cap a Barcelona, també s'emporten una bona colla, centenars de persones, que després aquí a Barcelona els venen com esclaus. O sigui, que era una cosa realment desagradable, molt desagradable i anticristiana, per suposat.
Avui parlant
ara,
de
business... Ara, una cosa i acabo, una cosa molt curiosa, que també agafaven objectes, i aquests objectes són totalment serraïms, moros, podríem dir. Doncs aquests objectes ara actualment estan en els nostres museus diocesans. O sigui, si vosaltres aneu a Vic o aneu a Barcelona, al Museu Diocesà de Barcelona, veureu objectes que procedeixen de les ràtzies que feien els cristians.
Doncs déu-n'hi-do. De bisbes guerrers, hem parlat del bisbe Teodorí, que a partir de l'any 920 va conquerir Montserrat, per exemple. Sí. El bisbe Vives, protagonista de la ràtzia del Mansor al 985 i la ràtzia cristiana de Ramon Borrell contra Còrdoba al 1010. També tenim el bisbe Gilabert, que tirava pedres al Palau del Comte...
Sí, hi ha un episodi molt curiós, eh? Es dedicava doncs, a tirar pedres i amb els canonges, a més, tots els canonges. A veure, tot això era podríem dir, el romesco d'aquella època.
Sí, era època una dinàmica de guerra.
Que no tenien televisió, doncs disfrutaven a fer-se una miqueta la guerra, no? I, bueno, i era una cosa totalment injusta.
Evidentment, i
terrible. I al final, per això és que la grandesa de Sant Oleguer és que, en gràcies a Sant Oleguer, això s'acaba.
De quin segle parlem? Quan
exactament
parlem de
12. Segle 12.
Això s'acaba i els bisbes tornen a ser pastors, que és que per això són successors dels apòstols.
Exacte,
sí. També tenim, ho té vostè apuntat aquí, doctor Martí Bonet, el bisbe Guillem i el bisbe Berenguer de Palou, que ja ha esmentat.
Sí, el també... Guillem va morir a Mallorca, lluitant, juntament amb el Ramon Berenguer III. I el Berenguer de Palou va anar a València i allà doncs, va lluitar amb Jaume I i va perdre una cama, o sigui que era un bisbe coix.
Precisament si els cristians tenim molt, molt clar el rebuig a la guerra és també, entre altres raons, per aquestes males experiències, no, dels bisbes.
Sí, aquella època doncs, era així i, esclar, havia arribat aquestes... això és una barbaritat, el cristià mai pot admetre la guerra i directament actuar-hi, evidentment.
Com va passar, malauradament, en un context, evidentment, molt diferent també a l'actual. Gràcies, mossèn Josep Maria Martí Bonet, per haver-nos acompanyat un dimecres més. Fins d'aquí a 7 dies. Bon dia.
A vosaltres. Moltes gràcies per tot.
Adéu-siau.
Hola, bon dia. El govern espanyol estudia sol·licitar una línia de crèdit procedent del Fons de Rescat Europeu per activar que el Banc Central Europeu compri deute sobirà als mercats. Tot i això, després l'executiu no faria servir els diners, ja que l'objectiu seria reduir la prima de risc espanyola. Segona jornada de la vaga d'estudiants de secundària contra la política de retallades en ensenyament. Els estudiants dels centres educatius públics de tot l'Estat estan convocats pel sindicat d'estudiants a 3 dies de vaga per protestar contra la reforma educativa i les retallades que tant el Ministeri com la Generalitat apliquen a l'ensenyament. El segon cara a cara entre el president Barack Obama i el candidat republicà Mitt Romney, celebrat aquesta matinada a l'estat de Nova York, ha estat més agressiu i amb contínues interrupcions per part dels dos candidats. Obama ha recuperat el terreny perdut en el primer debat presidencial gràcies a una actuació més segura i no ha desaprofitat cap ocasió per atacar el seu rival i acusar-lo de mentider. Una cinquantena d'immigrants subsaharians han tornat a intentar entrar aquesta nit a la ciutat de Melilla saltant la tanca que fa de frontera amb el Marroc. La policia marroquina ha aconseguit repel·lir l'assalt i impedir l'entrada a la ciutat autònoma. I l'exlíder dels serbis de Bòsnia, Radovan Karadžić, acusat de crims de guerra i de lesa humanitat durant la Guerra Civil de Bòsnia, ha dit a la Haia que va fer tots els possibles per evitar la guerra i reduir el patiment humà. La fiscalia considera Karadžić responsable, entre altres càrrecs, dels 12.000 civils morts durant el setge de Sarajevo i també de la matança de 8.000 homes musulmans durant l'ocupació de Srebrenica.
Ràdio Estel.
Els concursos de Ràdio Estel. Escolta'ns, participa i guanya. Aquesta setmana sortegem una entrada doble per l'espectacle Gris al Teatre Auditori de Sant Cugat, perquè tornis a viure l'emoció. Entra a www.radioestel.cat, clica al banner del concurs i inscriu-t'hi. Tu pots ser un dels guanyadors dels concursos de Ràdio Estel. Editorial Barcino i la Fundació Carulla presenten el llibre Jesús i les dones d'Isabel de Villena en versió de Marta Pessarrodona, un clàssic de la literatura medieval catalana ara adaptat al català modern. A Jesús i les dones, l'abadessa Isabel de Villena narra la vida de Jesús accentuant el paper que les dones hi van tenir. Redescobreix-lo amb aquesta nova adaptació de Marta Pessarrodona per Editorial Barcino. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, un miler de persones participen en la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Buscarà la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Ja torna l'Animalada, el saló solidari i pioner dedicat als animals abandonats. Del 26 al 28 d'octubre, a la sala 92 del Palau Sant Jordi de Barcelona. Pots adoptar el teu animaló, que serà un mes de la família. Moltes activitats cada dia pels grans i petits, demostracions, xerrades, agility, contacontes. Més informació al telèfon de l'ADA, 902 197 600, perquè a l'Animalada vés-hi més d'una vegada. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Passen 5 minuts de 2:15. Comencem l'espai Naturalment Doctor Pros. Ens acompanya, com sempre, en aquest espai sobre medicina natural, Miquel Pros, metge especialista. Doctor Pros, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Avui han vingut a visitar-nos un nen de 10 anys que es diu Oriol Salinas. Ja ens explicava coses abans de començar. Oriol, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Bé, molt bé.
També hi ha la seva mare, Rosa Maria Coí. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Rosa Maria Coí és farmacèutica, també pacient del doctor Pros. I bé, podem explicar, doctor Pros, per quin motiu tenim aquí l'Oriol i la seva mare, Rosa Maria?
Bueno, això ens ho explicarà l'Oriol.
Ens ho expliquen ells directament?
Sí,
doncs sí, fem-ho
home,
així.
Sí, sí, perquè ara a mi m'agradaria, no sé, ara recordar l'Oriol. Rosa Maria, com va arribar a la consulta?
Va arribar perquè, a veure, tenia sempre una tos una mica crònica i llavors jo li vaig consultar al pediatre, doncs, què podia ser, que era tos així, que no estava constipat ni res, a veure, doncs, de què li podia venir. I llavors, bueno, li van fer una analítica, li van dir que podia ser temes d'al·lèrgia i llavors el van derivar a un al·lergòleg i l'al·lergòleg li va receptar, pues, ràpidament cortisona. Clar, com que jo sóc farmacèutica, sé que la cortisona, pues, té alguns efectes secundaris que a mi personalment no m'acaben de convèncer si no és un problema que sigui una al·lèrgia molt forta, que no em semblava a mi que fos el seu cas. Aleshores vaig pensar, pues, bueno, anem a preguntar per la medicina natural, a veure teràpies em pot donar.
Perdoni, era una tos molt persistent.
Era una tos una mica empipadora, no? D'aquesta, com, saps, de missa de 12 que diuen, no?
Sí, doncs... sí, que es fa notar, eh? Que sí,
irritativa, no?
I que no et deixa escoltar i sí, tot plegat.
Sí, que tant en quant...
I això ara, recentment, quina edat tenia, quan li va
això
començar a passar això?
Això fa un parell d'anyers.
Amb 8 anys, més o menys.
Sí, això mateix, sí, sí. Llavors, doncs, fa un any vam anar a la consulta del doctor i ens va manar, doncs, el que ell sempre defensa, que està molt bé, que és el de la higiene nasal.
La higiene nasal, amb aigua de mar.
Exacte.
Una cosa que els
nens... Un parell
nens...
de cops al dia.
Sí.
I fer-ho bé, perquè realment... Doncs hi ha una manera de fer-ho que ens va ensenyar, no? Que era doncs, esperar uns 10 segons amb el nas tapat un cop està dintre l'aigua de mar perquè faci el seu camí fins al coll. Bueno, llavors doncs, bueno, vam fer això.
Molt bé, li agraïm que expliqui una mica la tècnica, que va bé recordar-ho per als oients, una pràctica que el doctor Prou sempre defensa amb el mateix nivell que rentar-se les dents, és a dir, de fer-ho cada dia.
Sí, perquè l'Oriol, no sé, ara m'explicava que ell és el gran de tres germans, no? I llavors resulta que, bueno, esclar, ell és el mestre ara, no? El mestre dels seus germanets, llavors doncs jo que hi ha una nena petitona que la qual jo no conec, que té 3 anyets, que també es renta...
Ja li has ensenyat a la teva germana de 3 anys a rentar-se el nas, sí?
Sí, sí.
I com ho fa? Ho va fent, més o menys?
Sí, ja ho fa bé. Sí, sí. Més o menys, sí.
Ho fa bé, més o menys. Això vol dir que potser quan tingui 8 anys la teva germana ja no tindrà la tos que vas tenir tu, eh? Tenen aquest avantatge, els teus germans. Sí. Doncs, per tant,
no ha tingut res, Maria, la petita no
ha tingut,
res.
No ha tingut res. Millor, millor. La higiene nasal és la primera recepta natural per a aquests casos de tos.
Bueno, jo crec que l'Oriol va entendre perfectament, Oriol, que quan jo t'explicava que el nas és un niu de porqueria, no? Sí. I que quan els nens... això és la... no sé, la cosa que sents habitualment. Diu, el nen l'hem portat a l'escola, escolta, a partir de l'escola ja es passa tot l'hivern encostipat. No? Això ho veus tu, Oriol.
Sí, a mi m'ha passat.
T'ha passat, no? Però ara ja no et passa.
No.
I per què no et passa? Perquè et rentes el nas, no?
Doncs molt bé. Gran medicament primer, vaja, per aquestes problemàtiques. Alguna cosa més li han fet a l'Oriol?
Llavors, bueno, vam això fa un any, no? I llavors a l'estiu, aquest estiu passat, estàvem a la platja, que anem habitualment al juliol, i llavors ell com que es va tapar molt del nas, o sigui, es va tapar molt, tenia una tos més intensa.
I això llavors, a l'estiu, curiosament,
a l'estiu,
que és una època
sí.
Potser no tan propensa.
Sí, però com relacionat amb que ens van dir que els àcars era el que més al·lèrgia li produïa i que hi havia a la sorra de platja i a la sorra en general dels ambients de platja, hi havia més àcars, doncs, bueno, semblava que tenia relació amb que podia ser això. Bueno, com que va tenir molta crisi, doncs vam anar al balneari i bueno, oli mon llum, perquè un parell de dies tot allò que tenia de mucositat, de que no podia ni respirar, s'aixecava amb els ulls plorant, bueno, un brot d'al·lèrgia important en aquest cas, no? Pues, primer vam dir, jo tinc el marit que és metge, jo farmacèutica, aleshores què passa? Que em deia... home, amb aquest brot d'al·lèrgia, millor que anem directament ja a fer un tractament amb medicació convencional, no? Sí. Llavors jo vaig dir, espera't, deixa'm trucar un momentet primer i provem-ho, doncs això,
I és quan
per la via natural.
Al balneari respiratori, que hi ha al carrer Camp, no?
Però això va ser ara aquest estiu, és a dir, que esclar, llavors ja amb l'experiència acumulada... Doncs, diu, home, a més d'anar a l'al·lergòleg, sempre amb l'amenaça, que saps que et donaran antihistamínics i corticoides, diu, per què no provem amb la medicina natural?
Això mateix.
De nou, no? I llavors, per telèfon, jo li vaig, vaig indicar dues o tres coses i vaig dir, i a més, si teniu l'oportunitat, doncs baixeu a Barcelona i passeu pel balneari, no? I així ho vau fer.
Exacte. Vam agafar el tren i avall.
Molt bé. I exactament en el balneari, què va fer l'Oriol...
Bueno, el que més li agrada a l'Oriol, què és quan vas al balneari? Perquè aquí em deies abans que va ser espectacular. És allò que una vegada més jo sempre dic que el comentari que se sent habitualment que la medicina natural és lenta, de lenta,
no
és res, quan està indicada.
En aquest cas,
indicada,
no.
Si es troba la fórmula
és espectacular.
Òptima. Sí.
Va ser una passada.
I què vas fer? Què vas fer, Oriol, al balneari?
Però el meu marit també, que és metge, ja ho he dit, i va dir, no, no pot ser. Sí, sí, en sèrio.
Doncs ens alegrem. Digues, Oriol.
Vaig fer el calor humit.
Que... calor humit, sí.
Sí, que...
és que... és...
sí, expli... vapor,
sí.
Que tenies que mirar i, en fi, quan s'acabava l'aigua de la botella, paraves.
Un vapor que t'entra pel nas, que el respires, sí, sí, tu, no? És com uns bafs, diguéssim.
Llavors també m'explicaves que hi ha un altre aerosol, que és l'aerosol medical, no? Que és aigua de mar.
Sí.
Però en aquesta aigua de mar, llavors, li posem... Exacte. Una mica és el secret, això no ho expliquem, uh-huh, tampoc, perquè, esclar, aquestes coses s'han de mantenir. No, Oriol? No? Sí. Llavors, hi posem un medicament homeopàtic, uh-huh, que representa que l'aigua de mar el que fa és potenciar l'acció del medicament homeopàtic. I llavors ell ho respiraves amb una pipeta, no?
Sí. Uh-huh.
Sí. Quant rato estaves fent això?
Fins que una botella s'acabava.
Doncs molt bé. Un altre tractament, que en aquest cas a l'estiu, quan li va sobrevenir un altre problema de congestió nasal, per la suposada al·lèrgia als àcars a la platja, doncs es va trobar un altre remei natural. Per tant, no és allò de dir que un sol tractament ja ho soluciona tot, sinó que es van trobant altres fórmules des de la medicina natural per afrontar aquests problemes.
Sí, sí, cal dir que ell també estava, feia una setmana que prenia antihistamínic via oral, i bueno, ens van dir, fora antihistamínic, que això elimina els símptomes. Uh-huh. I jo... antihistamínic. Jo el que em van dir a peu de... Ho vam fer tot exactament com ens van explicar, no? Tota la teràpia i dos dies i fora.
Avui a l'Espai Naturalment ens acompanya en Rosa Maria Coí, que és farmacèutica, acompanyada pel seu fill Oriol Salinas Coí. L'Oriol té 10 anys i ja té una experiència de conviure amb la medicina natural per la tos i la congestió nasal. Ja sabeu, amics oients, que podeu participar. Si voleu, truqueu-nos al 93-409-2772, 93-409-2772 i digueu la vostra en directe sobre problemes de tos, problemes nasals. Ara, en aquesta època dels primers freds que estan venint ara, oi, doctor Pros? De vegades se'ns congestiona una mica més el nas o tenim aquella humitat...
Sí, però sempre és el mateix, Ignasi.
Sí, ja ho sé, ja ho sé.
Sempre és la mateixa història, el que passa que, esclar, això va calant molt a poc, no? Desgraciadament, perquè quan parlem, doncs, d'aquestes amenaces, en el fons no cal que anem, que ens tanquem massa les banyes, aquesta obsessió amb els virus, els antibiòtics, l'escola Bressol, realment és el foco de dispersió de malalties més important, el tenim a l'escola Bressol, no està ni al Marroc, ni a Mèxic, ni més enllà, eh? O sigui, el tenim molt a prop. I la prova evident és que quan el nen que el tens a casa ingressa per primera vegada en una escola bressol, doncs, esclar, els pares es desesperen perquè, de repent, doncs, bueno, cau malalt, no? I així es pot passar. I llavors entrem en aquest circuit de malalties que van des d'otitis, faringitis, afonies i l'encostipat permanent. I això, i llavors, clar, el medicament corresponent. I no ho acabem de resoldre. I per què no ho acabem de resoldre? Perquè actuem sobre el símptoma, no sobre la causa. I la causa és el que l'Oriol ho ha entès molt bé. Oriol, quan jo li explicava, dic aquí, Oriol, totes les cavitats nasals, que ell ara ens recordava que hi ha, doncs, molts foradets per aquí dintre, darrere del nas, s'omplen de mucositat, la mucositat es podreix, s'oxida, i llavors això és on...
és migranya.
Ah, bueno, a més, perquè ell també tenia migranya.
Entre també tenies coses. Mal de caps.
Sí, sí, i tant, exacte. Doncs, esclar, aquests mocs podrits és el niu on comencen a aparèixer virus i bacteris. Vull dir que no és que vinguin de fora, ja els tenim a dintre. Mm-hmm. O sigui, nosaltres, esclar, tenim les condicions òptimes perquè això prosperi. Per tant, què fa l'Oriol? L'Oriol, que doncs és intel·ligent, diu, no, jo me'n vaig a casa al doctor Pros o al balneari a netejar-me el nas, mm-hmm, no? I a casa.
I quan has tingut migranyes, Oriol?
Aquest estiu.
Aquest estiu també et van venir.
I l'any passat.
Uh-huh. I et van venir simultàniament amb la congestió nasal?
Sí, sí.
Bueno, és que diguem-ne, malalties derivades d'una sinusitis, que jo sempre dic, no parlo de sinusitis crònica, silenciosa, perquè els mocs hi són, però tu no ho saps. És com allò que quan tu arribes a casa dius, ostres, tu, m'han robat el bolso, m'han robat les claus i no t'has enterat. És un lladre, diguem, de guante blanco. Mm-hmm. Els mocs és exactament igual. I són, però tu no saps què són, perquè a vegades ho comentes. Jo veig un coll sumament irritat, una faringitis molt evident, i llavors jo li dic al pacient, dic, escolti, vostè té... No, però si no tinc mocs. Jo, no. Bueno, els mocs hi són, però, clar, no es veuen, però en pateixes les conseqüències. I una d'elles podria ser, doncs, com, bueno, ara deia l'Oriol, doncs, mal de cap, no?
I què més podem dir del cas de l'Oriol, un cas que es remunta fa un any, no? Que va ser quan vau començar a anar a la consulta del doctor Miquel Pros a Barcelona, en aquest cas. En el seu cas, Rosa Maria Coí també s'ha visitat, no? També ha recorregut a la medicina natural.
Jo també, perquè, clar, al veure el resultat d'aquest tan òptim, no? Que en dos dies ho vam pelar, aquest problema que arrastràvem des de feia un parell d'anys, no? I que ara si es fa el rentat pues, cada dia, pues, pràcticament és que no sento mai que tossi. Doncs jo també tinc una miqueta de problemes amb la petita, com que tinc tres fills, doncs sempre tinc mocs a casa, presents, quan
sí,
arriben
sí, quan
de l'escola.
Sí, quan no és un és l'altre.
Exacte. Llavors, pues, clar, me'ls encomanen. Llavors...
L'Oriol em proposava, no? Diu, escolti, per què no vens en el col·legi a fer una conferència? Uh-huh. No? Bueno, no sé, si tu tens la capacitat de poder convèncer el director de l'escola, doncs, escolta, jo vindré encantat. I els
a quina escola vas, Oriol?
Sant Pols.
Sant Pons.
Sant Pols.
Sant Pols School.
Ah, Sant Pols School, que és una escola, vaja, anglosaxona, eh?
Sí, bueno, és...
Ecològica.
Molt bé. Escola verda, eh?
És català, el que passa que fan bastant d'anglès.
D'anglès, i té el nom en anglès, Sant Pols School.
Ah, exacte, sí.
Molt
sí.
bé.
Però deu ser la primera escola que practiquen l'alimentació ecològica?
No sé.
O n'hi ha d'altres que també ho fan, no ho sabem.
Jo no
ho
conec,
això,
no ho conec.
Està bé, eh? Sí, sí,
està bé saber-ho. També és veritat que la Generalitat dona a moltes escoles el distintiu d'escola verda, complint uns determinats requisits, no només d'alimentació, sinó també d'altres coses. Però vaja, no sé si és el cas d'aquesta escola o és que és ecològica també pel menjar.
Bueno, vigilen molt l'alimentació des de sempre. I llavors, pues, clar, cada vegada, pues, vigilant l'alimentació, entres en aquest món, no?
I els amics de l'Oriol, algun amic t'ha preguntat sobre això? S'ha interessat pel que has fet i això de netejar-se el nas amb aigua de mar i la medicina natural?
És que jo no ho he dit.
No ho has dit.
M'has explicat.
Però t'han vist tossir o t'han vist malament i t'han vist millorar, això, clar. Llavors no són prou testimonis.
Però hem vist que tu has fet alguna baixa, no?, a l'escola?
No, però li ha passat a l'estiu, també comentava ara la seva mare. Moltes de les incidències han estat a l'estiu, amb la qual cosa... Però bé, pots explicar-ho. Ja tens tema per avui, per explicar-ho.
No, avui estan tots els seus amics atents, eh? A veure què diu l'Oriol.
Molt bé. I vostè, Rosa Maria Coí, què ha tingut o per quins motius?
Jo tinc
la medicina natural.
Això, que em tapava molt del nas i se'm anava cap amunt, no? Cap a sinusitis. A mi no em baixava... Quan feia un encostipat, doncs se'm anava cap a dalt.
I ho notava en forma de mal de cap, també?
Exacte. I llavors, doncs, bueno, vaig acudir i res, m'han fet com una teràpia amb un aparell que es diu Indiva i, bueno, m'ha anat molt bé.
Què consisteix aquesta teràpia, doctor?
Bueno, això és una hipertèrmia, és l'aplicació local, és a dir, quan hi ha una congestió molt exagerada, llavors el que fem, perquè a vegades amb el balneari no n'hi ha prou, evidentment, és a dir, no ens limitem només a l'aigua de mar amb aquest esprai o en el balneari, sinó que llavors doncs, també, naturalment, apliquem doncs, una homeopatia o ser una... És a dir, al moment de medicar podem utilitzar remeis, és igual, des de la cosa clàssica, l'antibiòtic, si fes falta, que no, a mi no em fa mai falta, no? Però llavors drenem amb una medicació homeopàtica i si amb això no n'hi ha prou, llavors apliquem una hipertèrmia, que consisteix en aplicar un calor local en les cavitats nasals, amb la qual es produeix una dilatació dels sinus, les cavitats nasals, i llavors hi ha una per facilitar el drenatge de moc. No?
I aquesta calor local és amb algun aparell?
Sí, un aparato que es va inventar aquí a Barcelona, que és l'Indiva, el famós Indiva, que el va inventar un català, però mira si és curiós que aquest aparell, que aquí doncs, ha passat relativament sense pena ni glòria, doncs es ven més a Japó, que no passa a Europa, a tal punt que els japonesos, quan venen a Barcelona, visiten la Sagrada Família del Parc Güell i el senyor Calvet, que és el creador de l'Indiva. És un fenomen curiosíssim. És un aparat que ara, bueno, hi ha diferents, diguem, diferents nivells, no? Però és un aparat que per al tractament del dolor de les malalties reumàtiques és una cosa extraordinària quan, naturalment, l'aplica doncs, un virtuós amb aquesta eina. Però llavors l'element més senzill, que està molt extès en el món de l'estètica per treure rugues, no? Però nosaltres li hem descobert aquesta virtut que és, doncs, amb el tractament crònic de mocs, ben instal·lats a les cavitats nasals i a l'orella, doncs ens produeix una derivació, una sortida, i això és el que vas fer tu a la consulta, no? Mm-hmm. Una de les coses que...
És aixecar aquelles brutícies que queden, vaja, en definitiva. Sí.
No, intentar mantindre el nas, doncs, amb les condicions òptimes d'higiene, que és el que hauríem de dir de tots, no?
Una mica fem el símil quan rentem una cassola, que sempre queda aquella brutícia i que se li ha d'aplicar una calor especial, doncs una mica passa el mateix amb la sinusitis.
Podríem dir això.
Jo sempre he pensat que en la nostra feina sanitària, no?, sempre hi ha dos vessants, la convencional i la natural, no? A mi com a farmacèutica m'inquieta doncs saber les dues vessants. Una ja la vaig estudiar a la carrera i ja l'anem ampliant dia a dia, no?, perquè els laboratoris farmacèutics pues, ja s'encarreguen d'explicar-te les novetats i els estudis científics que es fan, tot. La part natural és més difícil d'accedir si no tens una persona que ho hagi estudiat bé, ho practiqui i ho faci anar. Mm-hmm. Llavors, per mi és molt important saber totes les vessants.
A les farmàcies, on es donen constantment antibiòtics, productes químics, tot allò que té efectes secundaris.
Es dona de tot, depèn de la farmàcia i del farmacèutic. No?
Això li volia dir, que també hi ha medicina natural a les farmàcies. Doncs que convisquin
les dues realitats. I això és important, perquè la Rosa Maria Cuy, realment doncs, demostres que tens una apertura de mires que altres col·legues no tenen. No? És a dir, que esclar, hi ha qui és un fanàtic de la química i només doncs, recepta química.
Com
i
vostè
no...
diu, antibiòtica el canto, a la primera.
Sí, clar, naturalment, jo m'imagino que quan arriba algun client a la farmàcia i arriba doncs, amb l'obsessió de l'antibiòtic, perquè el pediatre li diu antibiòtic, doncs antibiòtic. Ara ella, esclar, suposo que en algun moment, i per què no prova això, no?
Clar.
Doncs, bueno, això és el que jo crec que dona el fet de tindre doncs, curiositat per altres coses que no única i exclusiva.
Que no ens tanquem només amb el que hi ha. Sí.
Encara hi ha 5 minutets perquè els oients, si volen, truquin al 93-409-2772, 93-409-2772. Sabem que truquen molts, però que a més de trucar, entreu en directe, si voleu, per explicar el que considereu interessant, especialment en relació amb el tema que hem tractat avui, molt lligat a aquella gran qüestió de la sinusitis silenciosa, els mocs que es queden... El nas, que és una font, no?, de porqueria. Això se't va quedar molt bé, Oriol, oi?, quan t'ho va dir el doctor Pros.
Sí.
I llavors, Oriol, quan avui els teus amics, aquests que no et poden escoltar ara en directe, et podran escoltar doncs, potser a la tarda, com s'ha de fer això? Què em deies?
Per internet.
Per internet.
Sí, per internet ens poden escoltar entrant a www.radioestel.cat, es busca programes, el primer cafè, que és el nom d'aquest programa, i ràdio a la carta. Això els nens, companys teus de 10 anys, ho saben millor que els que som més grans i no hem tingut ordinadors quan érem petits, oi?
Bueno, un amic seu ja li comentava ahir, no?
Sí. Tenim una trucada que sembla que voldrà entrar. És Francisca, ens truca Francisca. Hola, bon dia.
Bon dia.
Digui'ns.
Que estic escoltant el programa, que l'escolto sovint, i volia saber això, com s'ha de fer això del rentat, perquè jo ja ho faig amb aigua, a vegades li poso una mica de sal, però l'aigua del mar, suposo que és una aigua especial.
Sí,
perquè...
és un producte natural, però que està ja preparat. Aigua de mar, es pot demanar a la farmàcia, oi, Rosa Maria?
I tant.
Doncs...
això és demanar a la farmàcia.
Sí, es pot demanar aigua de mar, però llavors la tècnica, si s'espera un momentet, li podran explicar breument ara, ni que sigui les coses bàsiques de la tècnica.
Qui ho explicarà, això, l'Oriol o la Rosa Maria? Qui ho explicarà, això? Què li diries a aquesta senyora, Oriol? Què li diries?
Bueno, pues...
Que es posi l'aigua pel nas?
Sí, en el mar, que tragui una mica d'aigua pel nas i que l'escupeixi per la boca o pel nas.
Però aguantant uns segons, oi, amb aquesta aigua a dintre.
Tu això li expliques a la teva germaneta, no?
Sí, per tant.
O sigui, te la poses, escolta'm.
Sí. A veure, l'important és que dins de l'aigua de mar, si ara vostè anés a la farmàcia doncs, de la Rosa Maria Cuy, què li recomanaria? Doncs li recomanaria el Quinton, probablement.
Exacte.
No? Sí. Perquè hi ha diferents productes en el mercat, però no tots són iguals.
On és aquesta farmàcia? Perquè ja que penso fer-ho,
sí.
Penso que aquesta senyora és una experta i doncs, potser que vagi a una altra farmàcia i no ho sàpiguen.
D'on truca, sisplau?
D'on truca? De
Barcelona.
De Barcelona, sí.
Mira, està a General Mitre 121. entre Montaner i Mandri.
Doncs General
Estem sempre oberts, eh?
General Mitre 121, és 24 hores, per tant? No.
13 hores, de 9 a 10 de la nit.
De 9 a 10 de la nit.
Dissabtes, diumenges, festes incloses. Com
doncs allà pot anar-hi.
Molt bé.
I segur que no és l'única farmàcia, però allà pot anar-hi.
No, ja ho sé, però vol dir que si ella és una experta, és millor.
Perquè hi confiem.
Molt bé. Doncs, també
doncs
podrà...
moltes gràcies.
Gràcies a vostè, Francesca.
A veure, conec molta gent que té aquest problema.
Sí.
I no solament jo.
No, i està bé que recomanem aplicar bé la tècnica. Sí, doctor, però ràpidament
sí, que
ens queda un...
No, que ella diu, reconeix, diu, hi ha molta gent que està com jo. És que no és que hi hagi molta gent, és que és una pandèmia, és que tothom està igual.
Clar,
clar. Aquest,
no
és el, aquest és el tema greu. I això
ja li diu el doctor, però, senyora
clar,
Francesca.
Llavors, sobretot, que no l'enredin. És a dir, si va a la farmàcia, que sigui aquesta l'aigua de mar autènticament, que no totes són iguals, i llavors nosaltres sempre recomanem aquest, el Quinton. I bueno, si no en té, llavors no sap com aplicar-ho, perquè l'Oriol potser no li ha explicat del tot, no? Perquè...
Una mica de vergonya.
Sí. No, llavors que ens truqui i que ens vingui, que ens truqui a la consulta i allà li explicarem.
El telèfon de la consulta del doctor Pros és el 93 212 1504 93212...
1504.
1504, si se'l vol apuntar.
Molt bé.
Gràcies, Francesca, de Barcelona. Doncs
moltíssimes
bon dia.
Gràcies. Adéu-siau. Gràcies, bon dia.
Bé, ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies per la vostra presència. Rosa Maria Coí, Oriol Salines, un nen de 10 anys, i també el doctor Miquel Pros, que avui és a Barcelona, però els dissabtes és a Solius, oi que sí?
Sí, a Solius, que m'agrada molt, eh?
On tenen aquesta consulta fabulosa, especialment per aquells de les comarques de Girona que vulguin anar-hi. Trucant a la mateixa consulta del doctor Pros també poden tenir informació al 93 212 1504. Adéu-siau, fins un altre, bon dia.
Adéu-siau.
Avui volem acabar recordant que és la festa de Sant Ignasi d'Antioquia. Per cert, no és el meu sant. Segur que no és el sant de la majoria dels ignasis que ens escolteu, però Sant Ignasi d'Antioquia és una figura molt important en la història dels primers segles per a l'Església, entre altres raons perquè va ser el primer que va utilitzar el terme catòlica per definir l'Església com a sinònim d'universal. Avui recordem, doncs, aquest sant en el dia en què també es commemora la lluita per l'erradicació de la pobresa. Dia mundial per a l'erradicació de la pobresa. També tinguem present aquesta jornada de compromís, especialment en clau cristiana, a favor dels més desfavorits, dels pobres. I també volem recordar que des d'ahir i fins divendres es fa a Barcelona, al Centre Salesià Martí Codolà, la trobada anual de delegats i agents de pastoral de la carretera de les diòcesis espanyoles. Hi ha la presència de diferents experts i el bisbe de la Comissió Episcopal de Migracions responsable d'aquest àmbit. Hem estat amb vosaltres des de les 8, el Ferran Capdevila a la producció, el Xavi Aguilar a les vies de so i el Gerard Carrion a la sotsedició. Us ha parlat l'Ignasi Miranda. Que tingueu bon dia. Fins demà a les 8.
Ràdio Estel.